El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem parlant de Balance Phone, un nou mètode perquè no ens tornem addictes al telèfon mòbil. El mercat tecnològic cada cop millora més i amb el món del telèfon mòbil passa el mateix. Ara ja hi ha un nou mòbil que ofereix una solució eficaç per totes aquelles persones que busquen recuperar el control del seu temps i reduir així la dependència d'aplicacions i llocs web addictius, proporcionant una experiència digital molt més equilibrada i saludable. Una iniciativa de la mà de Balance Phone que proposa trobar una solució davant la problemàtica de l'addicció a les tecnologies, sobretot també enfocada en nens i adolescents. Sobre el tema en parlem amb un dels cofundadors, el Carlos Fontclara. Carlos, molt bon dia.
Hola, què tal?
Clar, estem parlant d'una iniciativa, no? un nou invent, podem dir, no? En aquest cas tecnològic, que és el que ens envolta avui en dia. I el que voleu, l'objectiu principal és aquest, no? Canviar una mica la manera de viure que tenim tots amb la tecnologia i amb els telèfons mòbils, oi?
Sí, exacte. Sí, nosaltres el que volíem era... Bueno, bàsicament ens vam donar compte que nosaltres mateixos passàvem massa temps amb el mòbil i no ens agradava tenir aquesta sensació de no controlar el temps que dedicàvem a plataformes doncs, com Instagram, YouTube o tot aquest tipus de continguts que estan molt optimitzats per enganxar-te i perquè passis molt temps. Llavors no ens agradava sentir que estàvem una mica descontrolats en com nosaltres fèiem servir el nostre temps i volíem canviar-ho. I, bueno, és el que intentes fer.
Recuperar fins a 3 hores diàries que abans es dedicaven al mòbil. Aquesta és una de les, un dels reptes, no?, que teniu. Però a qui està destinat concretament? A tots els sectors de la població o, per exemple, a més adolescents que estan començant en aquest món i encara... doncs tenen més perill de caure en aquest doncs, caos tecnològic o pràcticament a tothom?
Sí, com et deia ara, si nosaltres ho vam desenvolupar per solucionar el nostre problema, de dir, vaig a fer un mòbil que a mi em serveixi, que tingui totes les aplicacions que serveixen pel dia a dia i que porten valor, però que no tingui cap d'aquests continguts addictius, i era amb la persona com jo, l'Albert, al cap, que al final són joves de 25, entre 25 i 40 anys, que siguin conscients o no els agradi com estan fent servir la tecnologia en el seu dia a dia i vulguin canviar-ho. L'únic que molt ràpid ens vam donar compte que el nostre producte també servia molt com a primer mòbil d'un nen. I ens van començar a escriure molts pares i molt interessats, perquè ara mateix estan molt preocupats doncs, per com iniciar aquesta relació amb la tecnologia quan són tan joves i estan exposats a continguts que potser no haurien d'estar consumint en edats tan, tan joves. I llavors ens serveix molt com aquest cas d'ús també, de primer mòbil d'un nen, on tenen tot allò que necessiten per comunicar-se amb els seus pares, però no podran mai accedir a continguts, bueno, xarxes socials, jocs, plataformes de streaming o pornografia, per exemple.
Clar, quines són, per exemple, les característiques d'aquest mòbil? Dius que no tenen accés a aquest tipus de webs o de pàgines o aplicacions, però tota la resta continua igual?
Sí, bàsicament el mòbil té una interfàs molt minimalista, perquè nosaltres vam veure que els mòbils eren addictius per dos motius. Un era les notificacions, les aplicacions amb tants colors i aquestes interfícies tan, tan cridaneres que intenten captar l'atenció. Llavors nosaltres, el nostre mòbil té una interfàs molt, molt, molt minimalista, en blanc i negre, i a més el que fa és bloquejar totes les aplicacions i webs addictives. És a dir, totes les aplicacions que cauen a la categoria de xarxes socials, plataformes de streaming jocs, apostes i pornografia. I estan apps com webs. Llavors, el que acaba quedant és un mòbil molt senzill que té aplicacions com Spotify, Google Maps, WhatsApp i aquest tipus de serveis que serveixen per comunicar-nos i per moure'ns, banca digital, per exemple, però no té res d'aquests continguts addictius, que són Instagram, Twitter, YouTube, Netflix i totes les webs de pornografia, per exemple.
D'acord. I de moment la rebuda entre la població, la gent que ho ha provat, ha estat molt bona, oi?
Sí, de moment sí, estem molt contents perquè també ho vam veure amb nosaltres mateixos primer, és a dir, quan vam començar a fer servir aquest mòbil vam veure que vam passar a fer servir el mòbil entre 4 i 5 hores al dia a només una hora, hora i poc. Llavors, per això diem això de recuperar aquestes 3 hores al dia que ara mateix es dediquen al mòbil. I ens agrada molt veure que tots els usuaris que l'estan fent servir els hi està passant el mateix. Uh-huh. És a dir, la mitjana d'ús està al voltant d'una hora i poc, quan la mitjana general està més a prop de 4 o 5 hores.
Sí. Hi ha llista d'espera, no?, de més de 20.000 persones que s'han apuntat i realment doncs està tenint èxit. Jo crec que tots estem ja una mica saturats, potser d'estar tan pendents, no?, del mòbil. A vegades sí que és cert que a vegades doncs no queda més remei, no?, i sí que és veritat que som una mica esclaus, però també és necessari doncs fer aquest descans i veure realment a on estem. Quin objectiu teniu d'ara en endavant? Tinc entès que teniu un objectiu de cara al 2025, és així?
Sí, més o menys. Bueno, de fet, nosaltres acabem de llançar ara, ahir mateix, la campanya de preventa del mòbil, on la gent ja pot comprar aquest mòbil i el rebrà al gener, que és el temps que nosaltres necessitem ara per produir-lo i enviar-lo. Llavors, el primer objectiu és aquest, poder produir les mínimes unitats que necessitem, poder enviar ja els primers clients i començar amb la operació.
I recuperar 10 milions d'hores perdudes davant de les pantalles.
Exactament. Aquesta és la nostra missió. És el que medim sempre. Com més gent faci servir el mòbil, més hores, el nostre mòbil, vull dir, més hores recuperades davant de pantalles. I aquest és el nostre gran objectiu. Sí, sí.
Doncs, Carlos Fontclara, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ens apuntem aquest nom, Balance Phone, i encara que sent periodistes ho tenim una mica complicat, però per la gent al nostre voltant ho tindré present per regalar-los aquest mòbil. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu. Adéu.
Les xarxes socials tenen un pes important en moltes de les costums i les tradicions, no?, que seguim avui en dia, sobretot pel que afecta a adolescents. I, en part, també tenen una mica de culpa amb això que explicarem ara. Només cal fer un cop d'ull a les sales de fitness, no?, als gimnasos, una tarda, per exemple, per detectar que cada cop estan més plenes d'adolescents, sobretot de nois joves. Això per què passa? Doncs avui li preguntem sobre el tema al president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness, l'ECAF, l'August Tarragó. August, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Una tendència que hem anat veient d'un temps cap aquí i que sembla ser que ha arribat per quedar-s'hi, no?
Esperem que sí, que hi ha arribat per quedar-se o per augmentar-se. Efectivament, és una tendència. Després de la pandèmia hem percebut, i a més, com tu bé deies abans, no?, quan vas a una sala fitness o un gimnàs es percep molt clarament, i el que tenim dades és que les dades ens diuen que els joves s'han incorporat després de la pandèmia molt massivament als gimnasos, no? I per contra, la gent adulta i gent gran doncs li està costant tornar als nivells de pràctica que tenia anteriorment, no? Uh-huh. Aquesta és una realitat que és palpable i, a més, les dades objectives així ho diuen, no?
I això és degut a les xarxes socials, al fet de que la pandèmia ens ha canviat la manera de pensar? Vull dir, existeix un perquè o no?
Jo diria que existeixen diversos perquès. És evident, quan tu introduïes, és evident que hi ha una qüestió estètica en l'entrenament, no? Igual que, jo diria que ha existit sempre. No? És a dir, jo quan era jove, doncs també teníem tots la pressió estètica i, de fet, som una societat que ha tingut sempre pressió estètica. Ara es trasllada a través de les xarxes i segurament viene d'una manera, en alguns casos, fins i tot poc saludable, diguéssim, no? Però, sigui com sigui, la pressió estètica ha existit sempre. Per tant, per mi, un dels motius, però no l'únic, és aquest, no?, que bé, la gent associa, vaig al gimnàs, treballo la força i això m'esculpeix el cos, no? La qual cosa és certa, i com que el desig d'una certa doncs, imatge i de replicar la imatge que segurament tots tenim al cap, doncs implica que vagin més al gimnàs, perquè això és una de les maneres d'aconseguir-ho, no? N'hi ha d'altres de fórmules, de motius, eh? Nosaltres creiem, i ens agrada pensar-ho així a més, que després de la pandèmia, que molta gent va practicar a casa seva, recordem aquelles èpoques,
sí.
El gimnàs s'ha convertit en un lloc de compartir, en un lloc de trobar-se, en un lloc d'activitat física, de veritat, diguem-ne, doncs, compartint-ho amb altra gent. No? Uh-huh. I això creiem que té un pes important, sobretot per tots aquells que vam viure, i els joves i adolescents, doncs, segurament de manera més perjudicial, doncs aquells tancaments que, evidentment, ens aïllaven de la resta del món. No? Per tant, segurament multicausal, el que dius de les xarxes té pes, però nosaltres pensem que n'hi ha molts altres, no? I esperem que duri per molts anys.
D'aquesta manera podem dir que hi ha un equilibri entre el fet estètic i després també la salut, o té més pes una que l'altra?
Clar, és que aquí... l'estètica sempre ha estat present. Tothom que... segurament tothom que es parli sincerament ell mateix, doncs l'acceptarà, aquest criteri estètic, no? I quan hem fet activitat física, doncs els que la feien més habitualment o quan érem adolescents, quan hi havia xarxes, doncs també ens pesava, no? Tanmateix, nosaltres el que diem és, escolta'm, sigui per un motiu o per l'altre, el que és evident és que tots aquests nois i adolescents, doncs, i noies i adolescents, estan fent activitat física, per tant, estan fent salut. I estan treballant i reforçant, sobretot es treballa molt la força, i per tant estan treballant moltíssim doncs, la protecció del seu cos, la millora del seu cos, i això jo crec que és el que hauríem de posar en valor, no? Mm. És a dir, escolti, serà pel que sigui, perquè és més moda, per l'estètica, perquè hi ha un discurs que s'ha de treballar la força, perquè la gent va socialitzar per gimnasos, pel que sigui. Però, ostres, el que és evident és que allò que volíem, que és que els joves practiquessin més activitat física saludable de manera habitual, doncs ara està passant. I, per tant, nosaltres estem supercontents.
I quins exercicis fan? Perquè, clar, són adolescents, no? La majoria, aquests dels que parlem, van al gimnàs sols, perquè a partir dels 13 anys es veu que la normativa ja va canviar i ara ja poden anar al gimnàs sols sense tenir un adult supervisant-ho, i poden existir, imagino, riscos, no?, per la salut, no?, també pel fet de, suposo que el creixement, no?, depèn de quin exercici de força es faci, però realment existeixen aquests perills? Pot ser perjudicial en aquest aspecte segons com es faci l'exercici i depèn de quin exercici es faci?
Mira, en la majoria de gimnasos, per no dir tots, existeix personal tècnic que està supervisant també quina és l'activitat que es fa, eh? Tanmateix, et diré que tenen molt clar, els adolescents i joves tenen molt clar quins exercicis volen fer. I això segurament sí que hi tenen un efecte a les xarxes socials. És a dir, saben que volen treballar malucs, volen treballar glutis, volen treballar cama, volen treballar pectoral, volen treballar... Saben quins exercicis volen fer i saben com els han de fer. L'únic risc que existeix, l'únic de riscos n'hi ha, perquè si cau una pesa al peu també és un risc al final, però diguem-ne que sent l'activitat d'aquest tipus, hi ha un risc de sobrecàrrega que pugui, sobretot, afectar l'articulació de l'esquena. No? Per mi diria que és l'únic risc, però tenint en compte que la majoria de gimnasos doncs, hi ha supervisió i hi ha gent que està supervisant, doncs diria que és un risc bastant limitat, no? L'única cosa que hauria de tenir en compte tota la gent adolescent que moltes vegades va carregant quilos, és que hauria de saber exactament quins són els quilos que ha de posar i anar en compte, sobretot amb els gest tècnics. Perquè moltes vegades, quan superem el límit de la capacitat del nostre múscul, és a dir, carreguem molt més quilos, el que acostumem a fer és activar o ajudar-nos d'altres moviments o d'altres músculs. I això aquí és on podem provocar lesions, no?
Clar.
I llavors, aquí el que hauríem de fer, tothom ser conscient, i això sí que podem demanar-li suport en els tècnics que tenim a les sales, escolta, quin és el meu màxim? I jo, amb quin pes he de treballar? I a partir d'aquí, no flipar-se, diguem-ne, anar fotent quilos, perquè això no ajuda a res més que a una possible lesió, no? Seria l'únic risc, jo et diria. I tenen molt clar quins exercicis han de fer.
Clar, aquí el fet de deixar enrere aquestes falses creences, no, aquests mites de si fa més mal serà millor, si costa o si després tinc agulletes vol dir que ha funcionat, bueno, saber una mica, no, quin és el pes i quin és l'exercici que ha de fer cadascú. Tant adolescents nois com adolescents noies van per igual al gimnàs o són més nois?
Doncs mira, en els dos casos, tant homes com tant nois com noies han incrementat molt la seva presència als gimnasos, però els nois més. Val? És a dir, estem parlant de que si comparem abans de la pandèmia i ara, quin percentatge de nois i de noies hi havia, doncs els nois han crescut fins a 6 punts, un 6% més respecte abans de la pandèmia, i en canvi les noies estem al voltant d'un 4,5. Vol dir que això que estem comentant tant és amb nois com amb noies, però amb els nois amb més intensitat.
Uh-huh. I des de DECAF, August, per exemple, quins beneficis dieu que aporta a aquests adolescents fer exercici des d'una edat tan propera, vull dir, des de tan joves?
Mira, nosaltres som defensors de l'activitat física i esportiva des dels 0 fins als 99 anys, absolutament. I des d'aquest punt de vista, els joves, tradicionalment, doncs, han fet dos tipus de pràctica principalment. Aquella pràctica que estava associada a un esport concret, com podria ser el futbol, el bàsquet o el voleibol, o anar al gimnàs, no? Ara està passant que, sempre ha passat que en l'adolescència, els esports tradicionals, com el futbol, bàsquet o voleibol, doncs s'abandonaven de manera bastant habitual, no? És a dir, hi havia un abandonament molt gran d'aquest tipus d'esports. I hi havia uns anys en els quals els adolescents no anaven gaire al gimnàs. I ara el que estem veient és que el que està passant és que de l'esport tradicional al gimnàs hi ha una continuïtat i, per tant, es practica molta activitat física. Nosaltres només hi veiem avantatges. És a dir, qualsevol persona el que hauria de ser conscient és que cuidar el seu cos, fer treball muscular, fer treball de força, fer treball cardiovascular, és protegir el teu cos contra... Ja vam veure, per exemple, durant la pandèmia, que la gent que era habitualment practicant d'activitat física, doncs les seves les conseqüències de quan agafaven el Covid eren molt menors, no? Per tant, nosaltres no podem fer altra cosa que valorar molt positivament que tothom de 0 a 99 anys practiqui activitat física, no? No hi veiem cap element negatiu, sinó més aviat al contrari, que tant de bo això generi uns hàbits que es consolidin i els mantinguin durant tota la resta de la seva vida, no, aquests joves?
Mm-hmm. Així, les recomanacions suposo que serien començar a fer activitat física i sempre amb la supervisió d'un professional, no, per evitar, doncs, aquestes lesions de les que parlàvem abans, no?
Efectivament, aquí l'única cosa que hem de procurar és això que tu mateixa deies, és a dir, fem activitat física, anem al gimnàs, treballem força, treballem cardio, fem activitats dirigides, i sobretot quan hi ha activitats de risc, com per exemple els carregar-se pesos a l'esquena, home, això aquí sí que hauríem de tenir l'assessorament d'un tècnic al qual li preguntéssim, doncs, que ens assessorés bé, de quins exercicis sí, quins no, etc. No? Perquè hem de tenir en compte també que els adolescents no tots han arribat al mateix grau de desenvolupament motor en el mateix moment. És a dir, hi ha joves adolescents que encara tenen el cos en formació i n'hi ha altres que ja estan molt més fet, diguem-ne, no? I això fa que cadascú necessiti un tipus d'activitat física o un altre, no? Per tant, és bo que els adolescents i joves, sobretot quan comencen els centres, els gimnasos, preguntin als tècnics i s'assessorin.
Exacte. Doncs, August Tarragó, president de l'Associació Catalana de Clubs de Fitness ADCAF, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos a què es deu aquest boom dels adolescents i joves a les sales de fitness i als gimnasos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Parlem ara de que s'han presentat 3 nous captadors de boira basats en la ciència i desenvolupats en el marc del projecte LIFE, que s'han testejat ja a les Illes Canàries amb resultats preliminars molt positius. Sobre el tema en volem parlar amb el Gustavo Viera, que és coordinador del projecte Life Nieblas. Gustavo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de un captador, de tres concretamente, captadores de niebla, que no pueden coger una gran cantidad de agua, pero sí que sirve, ¿no?, en este caso, para ayudar en contra de la sequía, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, realmente son dos tipos de captadores. Uno, lo que se ha hecho es usar dos tipos de mallas, son los típicos captadores comerciales que actualmente se pueden adquirir. Y por otro lado, hemos desarrollado un nuevo captador que hemos denominado innovador, que ha desarrollado el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y es el que realmente ha obtenido unos datos pues muy buenos y nos hace pensar que bueno, que tiene un gran recorrido este nuevo sistema que se ha creado, por un lado por la efectividad que tiene, por otro lado por la gran movilidad que puede tener, porque no precisa ninguna instalación previa, ningún tipo de armado para su instalación, y por otro lado por su economía, puesto que es mucho más económico pues que su construcción y por lo tanto tiene una mayor potencialidad de uso.
Y aparte de esta función, ¿no?, para la sequía, ¿qué es lo que hace también además?
Bueno, realmente esta tecnología lo que hace es captar el agua de la niebla, pero sí me gusta clarificar que no estamos hablando de cualquier tipo de niebla. Normalmente estamos hablando de nieblas orográficas, puesto que necesitas esta niebla, pero además necesitas viento. Lo digo porque, para hacernos una idea, los típicos bancos de niebla que se suelen dar en los grandes valles de la península, pues normalmente este tipo de fenómenos pues no son los más idóneos para esta captación, puesto que estos aparatos lo único que hacen son aparatos pasivos, no precisan de ningún tipo de energía. Lo que hacen es que captan las pequeñas microgotas que están en la niebla gracias al viento, al arrastre que hace el viento, y al chocar con nuestro dispositivo pues puede caer por gravedad y a partir de ahí captamos el agua. Una vez que captamos el agua, lógicamente esa agua puede ser usada para muchas funciones. Nosotros la usamos para tareas de restauración ambiental, puesto que estamos en zonas aisladas y estos sistemas nos ayudan pues a obtener este gran recurso o este preciado recurso en esta zona. Pero, por ejemplo, hay empresas que utilizan este tipo de sistema para captar el agua y utilizarla para bebidas, para el uso humano, ya sea para agua gourmet o para derivados como pueden ser cervezas o otro tipo de bebidas a partir del agua de niebla.
¿Y la idea de dónde surge? ¿En qué momento se os ocurre vamos a coger el agua de la niebla en este caso?
Bueno, estos dispositivos hay que decir que no son nuevos. Se llevan usando muchísimo tiempo a lo largo de la historia. Los más afamados son los que denominamos captadores chilenos, que están en su origen en el país de Chile, en el norte, en los desiertos costeros, que la población local pues utilizaba estos sistemas para captar agua. Son sistemas muy sencillos, con dos postes de madera o metálicos, lo que fuera, y con una malla que los une, para que nos hagamos una idea, una vela para captarlo. Estos tenían muchos problemas, por lo que decía antes, necesitan viento para captar el agua, y estas velas pues solían romper y el mantenimiento que tienen pues es mucho. De ahí, hace unos 40, 50 años, pues ya se desarrollaron sistemas mucho más robustos, que son los que también estamos usando en nuestro proyecto, que hemos cambiado, modificado diferentes mallas, pero el problema de estos sistemas robustos es que necesitan una cimentación para poderlos colocar y resistir estos vientos. Y esto, lógicamente, en el campo, en zonas aisladas, es complicado, puesto que necesitas infraestructura para que lleguen los camiones, llegue la maquinaria y tiene un impacto, lógicamente, en el territorio.
Sí.
Nosotros, a partir de un incendio, hubo varios incendios que hemos tenido, lamentablemente, en la isla de Gran Canaria, y la intención de recuperar los bosques de niebla, llamados laurisilva o de Monteverde, en estas zonas para evitar la erosión, para evitar la desertificación y recuperar el ciclo hídrico de la isla, pues planteamos utilizar los recursos naturales que nos da la propia naturaleza para estas tareas y así minimizar el impacto que generamos, por ejemplo, con la traída de agua a través de camiones. Y de ahí surgió la idea de utilizar los captadores de niebla, puesto que estamos en una zona muy afectada por niebla, y también surgió la idea de mejorar estos sistemas para que puedan ser utilizados en lugares aislados sin necesidad de estas infraestructuras ni de estas alteraciones del medio.
Porque hasta ahora, como comentabas, Se han probado estos tres captadores en los últimos meses en Gran Canaria, en Canarias, pero también, hablando, por ejemplo, de Cataluña, pues también se ha hecho una prueba, o se está haciendo en estos momentos, una prueba experimental, concretamente en el Garraf, ¿no?
Bueno, concretamente este proyecto, aparte de los captadores de niebla, también plantea diferentes metodologías innovadoras a la hora de hacer las restauraciones ambientales, de forma que estas sean más económicas, tengan mayor éxito y aprovechemos recursos como la niebla. Lo que se ha probado aquí en Cataluña es precisamente uno de estos sistemas que denominamos captadores individuales, que no deja de ser un mallazo de protección ante los herbívoros con una malla mosquitera que lo rodea. Y al final este mallazo o este pequeño captador por planta hace la misma función que un captador de niebla. Esa niebla de esta zona del Garraf pues va chocando con estos sistemas y va dando un riego continuado a la planta. Y lo que nos permite es aumentar el éxito de estas plantaciones. Por ponerte un ejemplo, en los datos que tenemos en Canarias, con los sistemas tradicionales tenemos una supervivencia aproximadamente de un 45% de las plantas que ponemos en campo. Con estos sistemas estamos llegando hasta el 90% de éxito. Esto lo que hace es que sean más exitosas, por supuesto, las actuaciones y, por lo tanto, sean también más rentables, más económicas estas inversiones públicas que se hacen en el medio natural. Y es lo que se ha probado también en Cataluña, que ha funcionado correctamente. Y además también ya se está trabajando y se está planteando el uso propiamente dicho de los captadores en lugares tanto de Cataluña como otros puntos de la península. Y apunto más que ya se están usando, se van a usar también en otros países, tanto en la Unión Europea como fuera de la Unión Europea.
Así que poco a poco lo iremos viendo extendido ya por todas partes y con resultados, como antes decíamos, muy positivos, ¿no? Aunque cojan poca agua, sirve de ayuda en contra de la sequía y en este caso pues podremos avanzar un poquito más, ¿no? Hacia este futuro un poco más esperanzador, ¿no? Digamos.
Efectivamente, sí es importante dejar claro que no estamos hablando de sistemas que tengan capacidades de captación de grandes cantidades de agua, pero sí que es verdad que en lugares determinados donde se den las condiciones es una ayuda para sistemas agropastoriles, para sistemas agrarios, para pequeñas viviendas aisladas o otro tipo de uso. Pero sí que es verdad que también es muy importante valorizar primero o analizar primero cada uno de los lugares donde queremos instalarlo, porque las condiciones de las nieblas y sus peculiaridades en campo es verdad que precisan de un previo análisis, estudio y prueba antes de hacer grandes inversiones en un punto determinado.
Pues Gustavo Viera, coordinador del proyecto Life Nieblas, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos esta innovación en cuanto a sequía con la niebla de protagonista. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
I d'aquí una estona tindrem a l'estudi els fills del músic Marc Grau, que aquest mes d'octubre li volen fer un homenatge per recordar-lo.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ritmo de samba. Un paso doble. ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este domingo, el derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem abans de la publicitat, els fills de Marc Grau han organitzat un concert per homenatjar al seu pare amb molts més companys, músics i artistes. Avui ens expliquen què és el que volen fer i quina és la que tenen muntada. I parlem ara de la tercera edició del concert solidari d'homenatge al músic i productor català Marc Grau, amb motiu de la commemoració del 25è aniversari de la seva mort. La família del músic i l'Hospital Clínic de Barcelona han organitzat un esdeveniment benèfic del qual tots els guanys es destinaran a la recerca de l'IDIBABS contra el càncer. Avui tenim amb nosaltres els dos germans Grau, el Marc i el Joan. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Un homenatge envoltat de música, també, no?
Sí, de fet, la música és la peça central que ens mou, i tots els artistes que van col·laborar amb el Marc Grau Sènior.
Uh-huh. Tenim actuacions, per exemple, dels Pets, Joan Masdeu, el Pemi Fortuny, l'Axan Busto, Quimi Portet... Bueno, una gran varietat de músics que voldran estar presents aquell dia, no? Per celebrar aquesta tercera edició d'un concert que honora una de les figures de la música pop en català. Què era per vosaltres, el vostre pare?
Doncs, abans de res, i encara que soni redundant, doncs el nostre pare, la veritat. Però, sí. Bueno, alhora, a part d'aquesta figura paterna, doncs segurament una persona que m'ha admirat molt i que ens ha faltat força, perquè evidentment va ser una persona que va marxar massa d'hora, perquè va morir d'un càncer als 45 anys. Mm-hmm. Llavors, ve d'aquí tot una mica, no?, d'aquesta mancança i d'aquest amor per la música. M'ha ajuntat les dues coses i ens ha sortit això.
Sí, i el ser una figura capdalt de la música dels 90, com a productor, doncs ens ofereix un paisatge sonor que es trobarà el dia 3 al Raz. Per tant, és una oportunitat bastant, bastant maca de celebrar la seva figura, el seu llegat i totes les cançons que encara a dia d'avui cantem.
Mm-hmm. Clar, tot i morir jove, sí que va tenir una trajectòria molt llarga, no?, professionalment. Va estar més de 20 anys de carrera vinculada a l'escena catalana. Per la gent que no l'ha pogut conèixer, que no el va poder conèixer, com els hi explicaríeu qui era en la música?
Doncs era l'home que hi havia darrere de les cançons, diguéssim. Ajudava a vestir les cançons perquè arribessin de la manera millor, és a dir, a les nostres orelles. Era la figura del productor que amb els anys s'ha anat modernitzant, com tots els oficis de la música, però ell va ser com l'artifici el responsable de que es modulés el so a través dels artistes que vindran a l'homenatge i molts altres que no hi podran ser. Va modular el so d'una dècada.
Exacte. Parlem, per exemple, de ser el guitarrista d'artistes com L'Último de la Fila, Sopa de Cabra, Un Papà, Nina, entre molts altres, no? I fent també sintonies i cançons per programes de televisió. Això també, que normalment un programa de televisió es caracteritza moltíssim, no?, per la cançó i la sintonia que té. I en aquest cas, doncs, ell també feia això.
Sí, la veritat que és una de les seves vessants menys públiques. Bueno, el nostre pare ja no era una persona pública, en general, però sí, aquesta part de les sintonies i de la televisió no se sol esmentar massa. De fet, és un dels autors de l'Es Superfort, del Hosmer.
Sí, un dels dos autors. És una cosa així com a trivia curiosa.
Sí. I, bueno, i també va fer la sintonia de Motor a Fons. Això el que vol dir és que, bueno, que realment el nostre pare era músic... Com es diu en castellà, por castigo, no? Mm-hmm. Una persona que no podia parar de fer música i que la va viure i la va respirar pues per totes les quatre bandes.
I què heu après vosaltres d'ell? Què us apliqueu a la vida, al seu talent?
Doncs a pencar i posar la banya, bàsicament. Ell era un home de mètode, un home de que ho sabia fer tot, pràcticament, o trobava la manera, i això jo crec que ens ha quedat una mica als dos. Potser més el Joan que a mi.
Ets més artístic, tu, que ell.
Bueno, és curiós que digui això el Marc, perquè, clar, realment, de tots dos, el qui té una carrera artística...
Seria, sí, 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 efectivament.
És un cantautor.
I, de fet, tocaré en el concert, també. Ho faré de taloner. Obrirem el concert nosaltres, sí. I de fet, ens quedem, perquè com el cartell és molt complicat i amb molts artistes, mm-hmm. El meu grup ens quedarem fent de peces on allà faltin per tirar el concert endavant i que tots els artistes pues, puguin oferir les cançons que va produir mon pare a tot el públic.
Enfoques, per exemple, la teva carrera sempre en consideració de el que ha fet ell, el que va fer en el seu moment, o prefereixes canviar completament de bando, diguem, no, d'estil, i crear el teu propi estil, la teva pròpia manera de treballar?
Bueno, la veritat, comences tocant per imitació, llavors jo tenia una figura molt prominent a casa, però també és cert que vaig començar a tocar quan mon pare ja era mort. Mm-hmm. Llavors no hi ha aquesta influència, diguéssim,
tan directa, no?
Ortodoxa, i he anat fent una miqueta del que m'ha semblat, cosa que ja em va bé, diguéssim. Mm-hmm. Em fa bastant feliç.
Doncs parlem d'aquesta tercera edició del concert solidari d'homenatge al músic i productor català Marc Grau el proper dia 3 d'octubre aquí a la sala Rof Mataz amb els seus dos fills i molts més artistes fent-li aquest homenatge. Moltíssimes gràcies per venir a parlar-nos d'aquest homenatge i per tocar també en el seu dia tan important, no? Que vagi molt bé i ojalà doncs, ho gaudiu al màxim. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gairebé 5.000 pobles espanyols tenen menys de 1.000 habitants i aquests contínuament estan acostumats a veure els seus negocis i serveis reduir les seves activitats fins al punt de moltes vegades haver de tancar i acabar desapareixent. Aquest és el cas de Bovera, un poble de Lleida que va perdre l'únic supermercat que tenia, complicant d'aquesta manera la rutina i el dia a dia dels veïns. Ara bé, com a solució, han tingut sort en aquest aspecte i l'alcalde del municipi, l'Òscar Acero, va decidir posar-se en marxa i ajudar-los. Es va adonar de que podia utilitzar el seu taxi de 9 places amb un objectiu solidari i va començar a oferir gratuïtament els seus serveis com a taxista als veïns per traslladar-los al supermercat de Flix, el poble que es troba més proper i que està a uns 20 minuts amb cotxe. Avui en volem parlar amb ell, no? Perquè tant de bo tots els alcaldes fossin com l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina sort tenen els habitants de Bovera, no? D'aquí de Lleida, per poder comptar amb tu en el dia a dia i que els ajudis en aquest aspecte, no?
Correcte, vull dir, va sortir un problema, que al poble no hi havia botiga. Nosaltres estem intentant de ficar una botiga municipal, però en tot això la burocràcia, vull dir, és massa llarga, i jo vaig dir, bueno, ja que vaig jo a comprar els dimecres, ho organitzo i faig un preu al municipi, qui estigui interessat, que vingo, que jo us baixaré gratis perquè hi tinc d'anar jo, i no és un cost sobre el veïn ni res, i els veïns no paguen res.
Clar. Tot això ajudant sobretot als veïns que més ho necessiten. Més o menys, quina és la mitjana d'edat dels veïns de Bovera?
La mitjana, ja hi ha molta gent jubilada, han tingut cotxe però ara no poden conduir, i després ni tenim gent que han vingut al poble, que són immigrants, que aquests no tenen cotxe i també venen a fer el servei perquè han d'anar a comprar.
Clar. Portes ja 5 mesos oferint aquest servei, no? I aprofites doncs, el que comentaves, no? El teu viatge per anar a comprar per portar doncs, aquests veïns. Com us organitzeu per fer-ho?
Bueno, ara ja pretén, ja és una rutina, ja com si fos una parada en un autobús. Sabem que el dimecres a les 10 i quart truquen, ahir surtin cap a Flix, i el que fan és trucar prèvia per si no hi ha plaça i puc baixar o no puc baixar. Si hi ha algú que no pot baixar, ells mateixos s'organitzen i també diuen, bueno, ja el que necessites, que són dos coses, ja te les compro un veí i li compre.
Uh-huh. I a part d'això, teniu, per exemple, alguna solució d'ara en endavant, d'aquí a curt termini, per exemple?
Nosaltres tenim una solució, el que passa és que els polítics ens han donat una ajuda, però han rebut que podem fer obres al local que volem comprar, podem equipar la botiga tal com mane, però no tenim l'opció de la compra del local. I és el que estem apretant. Vull dir, això va dirigit molt als polítics, que es donen compte que els municipis petits han de fer les coses una mica més a mida que no com fan en tothom, perquè a vegades, com és el meu cas, tinc diners per poder invertir, per fer les obres de la botiga i equipar, però no tinc diners per poder comprar un local.
Suposo que, tot i això, els habitants de Bovera deuen estar molt agraïts, no?, per l'ajuda que els estàs mostrant, i suposo que això també, a nivell personal, deu ser una satisfacció, no?, per tu mateix.
Correcte, vull dir, això és molta satisfacció de poder anar a dormir, que estàs ajudant, i tampoc, vull dir, i si em costés alguna cosa, ho faria igual, vull dir, jo vaig al metge en persones grans que van a Lleida, i el seu fill me diu, mira, jo treballo i no puc vindre, pots acompanyar tot, i jo dintre la visita com si fos un familiar.
Imagina.
I ho faig, li cobro el viatge, però les hores d'espera no li cobro, perquè crec que ho tinc de fer, vull dir.
Ets com un familiar més de tots els que viuen allà.
Correcte, vull dir, jo crec que jo sóc el primer que tinc d'ajudar els veïns, i el veí també m'ajuda a mi, però vull dir, jo sóc el primer que té un problema un veí i el tinc jo, i intentem solucionar, però ràpid, vull dir, no és com l'administració que diu, bueno, ja en parlarem d'aquí 3 mesos, ja no se sentarem, no, això és, ja s'ha de fer ja.
I quan fa, Òscar, que ets alcalde de Bovera?
Jo fa ara 14 anys que sóc alcalde de Bovera.
Fa 14 anys. I clar, des del primer moment ja t'has agafat, has tingut l'admiració i l'estima de tothom. Suposo que en el moment que vostè també necessiti alguna cosa, tindrà a tot el poble al seu costat, està clar.
Sí, sí, vull dir, jo dic alguna cosa i la gent està al meu costat, perquè jo també estic al costat de la gent.
Vull clar, dir, per això mateix.
M'han vingut no a l'Ajuntament, venen a casa meua quan tenen qualsevol problema de lo que sigo, o de telefonia, o d'aigua, o de lo que sigo, que no se convence meu, però venen, intentem solucionar-ho.
Clar. Doncs, Òscar, tant de bo tots els alcaldes tinguessin i donguessin l'ajuda que tu dones a tots els veïns de Bovera. Tenen molta sort de tenir-te i també de que els ajudis, doncs, en aquest viatge fins al supermercat més proper de Flix, a 20 minuts en cotxe, i tant de bo també, doncs, d'aquí poc temps pugueu tenir aquesta ajuda que demaneu i tingueu, doncs, aquesta nova botiga al poble. Moltes gràcies.
Pues moltes gràcies, Valdo, i jo des del municipi crec que tots els municipis, tots els serveis han de ser municipals. Si no, és que no vindrà una empresa de fora a muntar un negoci al meu poble, que jo sóc conscient. Han de ser municipals, igual que tinc un metge o tinc un qualsevol servei, una botiga o un bar o un forn de pa, tenim de tindre municipal. I això va funcionar molt bé.
Doncs gràcies, Òscar.
Bueno, gràcies a Valdo.
Juanjo Pinyol té 48 anys i fa 10 anys va fer el pas que tants anys portava pensant, i la seva vida va fer un gir radical. Va renunciar a la seva ciutat, a la seva feina i a un bon sou, i va agafar les seves gates i els seus gats i els va traslladar a la casa natal del seu pare, a Tivenys, al Baix Ebre, molt a prop de Tortosa, on s'ha guanyat el respecte i l'afecte de tots els veïns i de l'Ajuntament per una raó, i és que col·labora en el rescat, en les cures i també l'esterilització de les 4 colònies felines del poble, una tasca, diu, que és inacabable perquè Tivenys té unes masies i no hi ha fre en la quantitat de gats que apareixen constantment. A més, també el Juanjo participa a rifes benèfiques per recaptar fons pels gats del carrer i ha impulsat ja l'adopció de desenes d'exemplars, fins al punt que ha instal·lat fins i tot un espectacular rocòdrom perquè aquests gats accedeixin al pati interior de casa seva, a la terrassa de la primera planta. En parlem amb ell perquè ens expliqui una mica aquesta aventura i aquest canvi de vida que va decidir fer. Juanjo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tu vas decidir canviar de vida radicalment, canviar de feina a un bon sou, no?, que dius que et comportava fins i tot alguns problemes de salut a nivell d'ansietat i de salut mental, i vas decidir viure molt millor, més tranquil i a sobre ajudant i donant una millor vida a aquests gatets i gatetes, oi?
Sí, bueno, jo... Pues sí, estava a Vic, on vaig néixer, i bueno, tenia una bona feina, el que passa que no era feliç, i a més els últims anys, pues sí, com em vaig començar a tenir problemes d'ansietat, i vaig començar a medicar i, bueno, vaig dir que... vaig veure que no era la vida que jo volia. Mm-hmm. I sí, sí, vaig fer una decisió, vaig fer un, una decisió dràstica, me'n vaig venir a viure aquí a Tivenys i sí, me'n vaig emportar, tenia dos gates, dos germanetes, que ja tenien, pues, 6 o 7 anys, i vaig venir aquí i, bueno, pues... molt bé, molt tranquil, però sí que, bueno, que vaig veure que hi havia gats pel carrer i, bueno, pues vaig començar, pues els que venien, els que veia per allà a la vora, pues, pues els hi deixava menjar, els hi portava menjar al carrer i així, i, bueno, pues m'anaven venint més i mica en mica, pues, bueno, em vaig anar involucrant amb l'Ajuntament i, bueno, em vaig parlar amb ells de mirar de fer de, com un voluntariat o... I així ens va començar això. Després vam començar a controlar les colònies i, bueno, des de fa ja uns anys pues, estem intentant pues, això, fer el mètode aquest CER de captura i esterilització i retorn. Passa que és molt complicat. Com tu dius, hi ha, aquí el poble és petit, hi ha moltes cases, el que diguéssim, els disseminats, els voltants del poble, són masies... i hi ha molts gats que, bueno, pues això, que són, no estan controlats, que els tenen allà pues, per, pues, pel tema rates, per... no els esterilitzen, i bueno, és molt difícil, és un problema que és molt difícil posar-li fre, però bueno, anem fent mica en mica.
Mm-hmm. Clar, tu, per exemple, des de ben petit t'havies criat, no?, amb els teus pares i sempre envoltat de gats, no?, sempre teníeu animals de companyia i ara quan et vas quan vas tornar al poble, no, vas decidir doncs continuar amb aquesta tradició que havíeu tingut sempre a casa i muntar aquest rocòdrom, no, al pati de casa teva, no, en aquesta terrassa a la primera planta, i a més hi ha un cartell, no, que posa que la teva casa és la seva casa, no? Hi ha un cartell, sí, que diu alguna cosa així
i
ja formen, bueno, part de casa, sí, teva. Digue'm.
Sí, bueno, més aviat és que... o sigui, sí, és un cartell que vaig comprar precisament, mira, als Estats Units, que vaig anar a fer un viatge i bueno, amb una botigueta d'aquestes de souvenirs, pues vaig veure aquest que és com una rajoleta, una rajola d'aquestes que sempre, pues, que diu un refrán o que diu un... I em va fer molta gràcia, però vaja...
Què hi posa?
Su casa es mi casa, i surt un gat. L'he dibuixat amb un sombreret de mexicà. I... Però jo entenc que su casa es mi casa no és que diguin que la meva casa és mi casa, sinó que la casa dels gats, o sigui, ells són els amos de la casa. Jo sóc una mica... Perquè els gats és això, els gats... Són, tu no ets, o sigui, un gos, tu ets l'amo del gos, normalment, però els gats és al revés. Jo sóc el mandat, que diguéssim.
Encara et manen més ells a tu, no? És més casa d'ells, sí, que no pas teva.
Sí, és casa teva i jo sóc... I a mi m'hi deixen estar, que diguéssim.
I actualment, quants gats tens?
Pues mira, ara en tinc 8.
8 gats?
Jo, sí, des de que... bueno, jo quan vaig portar les dues gates, que s'havien set, són dues gates que les vaig agafar d'un company de feina que tenia una gata que li va criar. Jo sempre volia... Quan vaig pensar, quan jo m'independissi, la primera idea era tenir algun gat a casa. I, bueno, pues sí, just del poc d'independitzar-me, pues va sortir aquest noi que em va dir, oi, tinc gats. Una gata que m'ha criat i sí, sí, ja vaig decidir d'agafar-ne dos germanetes i, bueno, pues les vaig tenir allà a Vic, pues 6 o 7 anys fins que vaig venir aquí i, clar, el problema és que, bueno, jo ja donava menjar als gats d'aquí al carrer, aquí t'hi venys, però no em podia entrar cap perquè aquestes gates, el ben nascut, ben s'ha criat sempre dins de casa, els gats són molt gelosos.
Mm-hmm.
I no podia entrar-ne cap. Si algun cop havia fet un intent, bueno, era un desastre, perquè les meves gates bufaven, es posaven nerviosos, no hi havia manera.
Clar.
Bueno, em va passar el temps i clar, les gates, pues, primer se'n va morir una, que estava ja una mica malalteta, i després al cap d'un any o si no es va morir l'altra germana. Ja, ja eren velletes, eh? Una amb 13 anys i l'altra amb uns 14
clar,
i mig.
Ja eren grans.
Quan ja es va morir la segona germana, pues sí que ja tots els gats que jo alimentava que em venien aquí al voltant de casa, els vaig anar entrant mica en mica.
Clar. I ara, per exemple, a casa teva, no? Dius que tens 8 gats, però, sí, però no fas, o sigui, tens aquest rocòdrom precisament perquè puguin aprofitar-lo, no, els gats del carrer, però a casa teva ja no poden entrar, no, per això que dius?
No, aviam, no, aquest rocòdrom el vaig fer pels gats que jo he entrat del carrer, pels que tinc ara.
Ah,
com, això és un pati interior, no hi ha manera, a més,
ah, d'acord,
de la paret molt alta, no hi ha manera de que els gats de fora puguin entrar.
Uh-huh. I vale, com es diuen?
Els gats, doncs pues mira, tinc, mira, tot que els vaig veient per aquí, pues tinc tres germans...
Que saludin! Que aquí...
Sí, bueno, saludeu per aquí. Tinc tres germans que van néixer aquí al costat de casa meu amb una tuberieta, però una tuberia que no és de desaigua, però és com de ventilació, però és molt petiteta, i la mare s'hi ficava. Sí, i ho devia veure segur, i els va criar allà dins. Fins que un dia vaig treure el cap jo, vaig un dia sortir de casa i vaig veure un caparronet sortint d'allà del tubet aquell. Aquests tres germans, un és el Risby, l'altre és el Lion i l'altre és la Yoladies, que és l'única femella que tinc.
Mm-hmm.
Vale. Després tinc el Leo, que és un dels més vellets, que és un gat que jo ja quasi bé des que vaig venir aquí Tivenys, fa 10 anys, doncs ja el veia pel carrer. I pues, és un gat ja vell, és un gat així blanc i negre, així amb pèl llarg, molt guapet, té ferides de guerra, va coix, tota la vida que l'he vist coix, té un ull així una mica que li va donar ferida d'una baralla. Després tinc el Sir Caramel, tinc l'Aticus, tinc el Chubichops, i no sé si me n'he descuidat algun.
Tots noms...
Ja, he dit els tres germans, el Leo, l'Aticus, el Sir Caramel i el Chubichops.
Tots noms molt originals, no?
Sí. Bueno, mira, molts són de... Bueno, que venen... Alguns són de sèries que mirava quan era petit, que em fan gràcia d'algun personatge d'alguna sèrie o d'alguna pel·lícula. El Leo, perquè per ser així el ser pelut, pues, és com un lleó. Doncs mira, Leo, el Chubichops és perquè, bueno, també tinc... O sigui, jo sóc allò que hem comentat, que sóc voluntari ara de les colònies de Kitty Bench, però no sóc jo sol. No, fem un equip amb una noia que és anglesa, que es diu Tània, una molt bona amiga meva, que fa una feina impagable també, que també té, se n'ha quedat molts gats d'aquí al carrer de Tivenys. I, bueno, ella, els ingleses, bateja amb noms a vegades així, anglesos. Mm. I el Chubichops, per exemple, li va posar ella. Perquè era així, Chubi, per lo que jo entenc de l'anglès, és que algú que té galtetes.
Ah,
o que té com les galtes molt pronunciades. I el Chubichops meu, pues, és així, que té un cap una mica gros i les galtetes així sortides, i li va posar Chubichops.
Mm-hmm. A més, ara, Juanjo, explicaves, no hi feies referència a un dels gats. Tens especial predilecció pels que tenen alguna malaltia, no? Alguna ferida, no? Com ara aquest que comentaves teu. I sobretot el que fas és salvar-los la vida, no? Encara que, òbviament, costa molts diners, no? Perquè un veterinari... ja és car de per si, però si a sobre tens 8 gats, doncs encara se suma molt més. Et compensa, no?, per això, salvar-los la vida, agafar, per exemple, aquest que comentaves, no?, que té ferides de guerra, que està coix, que té un ull malament. Tens especial predilecció per aquests?
Bueno, aviam, jo me'ls estimo tots per igual, però, esclar, els que necessiten més ajuda, precisament, pues, són els que veus que estan malalts, perquè ja, mira, aquí t'hi venys, els gats que estan al carrer, gràcies a Déu, entre cometes, no tenen una vida... No és el mateix un gat del carrer, per mi, d'aquí a Tivenys, un poble tranquil de 800-900 habitants, que amb pocs cotxes passen pel carrer, que un gat del carrer de, per dir alguna cosa, de Barcelona o d'una ciutat gran, que allà pobresa amb trànsits, sorolls, molta gent, allà potser no estan tan bé, però l'única pega és les malalties. Aquí els gats estan bé, els gats del carrer, els cuidem, els alimentem cada dia, mirem d'agafar els que podem per esterilitzar, però l'únic que sí que ja no podem fer és que agafin malalties.
Clar.
Pues sí, mira, t'explicaré un cas. Ara en tinc algun aquí, per exemple, tinc l'Àticus, que està malaltet, que el tractem quasi bé cada mes amb un tractament de solència, perquè té, segurament té calicivirus, i bueno, pues, se li fan llagues a la boca, li és difícil menjar, i amb el tractament aquest pues, li treu una mica el dolor i pot menjar més bé i tenir una vida pues, més normaleta.
Mm-hmm.
El Judy Jobs, per exemple, també és positiu amb immunodeficiència felina. El Sir Caramel també té calicivirus, però t'explicaré un, per exemple, un altre cas d'una gateta que ens vam trobar un dia a la colònia, en una de les colònies, a la colònia de la Ceràmica, que pobreta estava, que queia sola, no? A la que caminava, doncs, quan perdia l'equilibri. Queia, doncs clar, què vam fer? La vam agafar de seguida. Vam portar al veterinari, tot això, molts cops, pagat a la nostra butxaca.
Clar.
Dit, això el que és voluntari de gats, que cuida i alimenta gats de carrer, això ja ho sap, que ho fem perquè ens els estimem, però moltes vegades els diners surten de la nostra butxaca. Pues, bueno, la vam portar de seguida, ens van dir que podria ser que tingués o que l'haguessin atropellat i que li hagués afectat el cap, o que tingués alguna lesió neuronal. Bueno, ens la vam endur un altre cop, la van tractar una miqueta, i bueno, la vaig deixar en una casa que tinc aquí al costat buida, li vaig deixar menjar de tot, i l'endemà, quan la vaig anar a veure aviam com estava, estava pobreta, estirada, havia tingut convulsions, estava tirada per terra, i estava ja a casa, ja moribunda. Me la vaig emportar de seguida a casa meu, la vaig cuidar, posar-li un llitet, però aquell mateix dia jo veia que es moria. Es moria, però bueno, amb cuidadets li vaig donar a menjar amb xeringa, va venir una altra noia anglesa que és infermera i li va posar suero, bueno, que al final la vam poder salvar. I bueno, és un cas que li tinc molta estima perquè ara està preciosa. I mira, aquesta se la va quedar al final la Tània, aquesta gateta, la té, sí. I la vam salvar quan estava ja a punt de morir-se.
Clar. I ara, per exemple, Juanjo, que comentàvem precisament, no, abans, el carinyo, no, aquesta admiració que tenen tota la gent del poble,
sí.
Ara, per exemple, no tens pensat un altre cop canviar de vida ni marxar d'allà,
no.
Oi?
No, jo aquí estic molt bé. Estic molt bé, estic sortejat de gats, que me'ls estimo molt. Estic molt tranquil, jo sóc molt de poble, a mi m'agrada molt tranquil·litat. Aquí, pues, i a més, és com un altre ritme, no sé, la ciutat és tot, la
sí,
gent
està
molt a la seva, no, aquí, pues, et veus amb tothom, parles amb tothom, bon dia, no sé, és molt diferent, jo aquí no ho canvio per res. No ho canvio per res.
Doncs, Juanjo, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva història, la història dels teus gats, no?, que han tingut molta sort de que apareguessis fa uns anys per allà a Tivenys, i tant de bo puguis salvar molts més gats com aquests que ens explicaves. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, i només un petit incís, un reconeixement a tots els tants i tants voluntaris que hi ha arreu, que fan la mateixa feina que jo desinteressadament, només perquè s'estimen els gats, i que, bueno, que seguir endavant i lluitar per ells perquè s'ho mereixen.
I tant. Gràcies.
A tu. Adéu. Adéu.
I ara parlarem del Museu Africà de Barcelona, que es troba al barri d'Horta. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
La Iglesia nos recuerda que el encuentro con los migrantes es también un encuentro con Cristo. En la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, Santa Misa desde la Catedral de Canarias, epicentro del drama migratorio en España, presidida por Monseñor José Mazuelos. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Africà es troba al barri d'Horta i avui ens volen explicar tot el que hi ha al seu darrere. I ara parlem del Museu Africà de Barcelona, un equipament museístic catalogat com a col·lecció i localitzat al barri d'Horta de Barcelona i que va ser creat, per cert, el 1992 pels missioners combonians. En parlem amb l'home que gestiona el museu. És el pare José Rubio i té 82 anys. Pare José Rubio, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, usted gestiona lo que es el museo en sí, ¿no? Y se dedica plenamente a ello. Estuvo 39 años, si no me equivoco, además, de misionero en la República Democrática del Congo. Y su historia, tengo entendido, que es apasionante, ¿no?
Bueno, he estado 38 años, me habría gustado estar más, pero la salud y las decisiones de los superiores me han traído aquí a Barcelona para hacerme cargo un poco del Museo Africano y también de algunas conferencias en colegios o en sitios que me pueden llamar sobre África. Uh-huh. Y aquí estoy, dígame lo que usted quiera saber.
El museo se creó en 1992 y siempre ha estado, eso sí, en la misma ubicación, ¿no? En el barrio de Horta.
Siempre, en Felipe Codina, 59.
¿Y en qué momento decide usted crear este museo? ¿Cuál es el objetivo principal?
Sí, el objetivo principal es el de nuestro carisma, que como sucesores de San Daniel Comboni, que nos fundó para salvar África por medio de África, pues los que no podemos estar allá en primera fila, nos dedicamos aquí a la animación misionera y sobre todo a animar las misiones de África, que es el continente pues más abandonado, más olvidado, menos conocido, sobre todo de los españoles, y el más pobre, por desgracia, todavía hoy. Ahora estamos en una guerra tremenda en Khartoum, donde murió Daniel Comboni, y poco comunican los medios de España. Son ya unos 8 millones de refugiados que ocasiona esta guerra ahí en Khartoum, y nada, no se dice nada. Bien, eso ya sabemos, el interés, como dice el Papa, nos acordamos de África cuando tenemos necesidad de sus riquezas, que es muy rica África. Uh-huh. Es riquísimo este continente en oro, en diamantes, en coltan, en cobalto, uranio. Bueno, no pararía de hablar, de manera que ellos disfrutan muy poco de todo esto, porque ni comen oro ni diamantes, comen pues maíz, arroz, esto, lo que falta. Bien, pues esta es la realidad, que nosotros tenemos que implantar ahí aquello que, por lo cual nos fundó San Daniel Comboni, que es, tenemos un objetivo, que es anunciar la buena nueva por medio del desarrollo integral. No es cuestión de preparar a la gente a bien morir solamente, sino de ya hacerles ver y vivir de alguna manera aquí el reino de los cielos. Es decir, vivir la fraternidad, que ellos también sean personas tan dignas, capaces no solo de recibir, sino de dar. Y eso me alegra mucho, de ver a ciertos sacerdotes africanos que vienen a estudiar para ampliar sus estudios y se ponen al servicio de los obispos en España para poder tener tiempo y medios para estudiar y también para echarles una mano en la evangelización aquí en España.
Porque si hablamos de las piezas que forman el museo, en total hay unas 500, ¿no?, de muchos países diferentes, en total de unos 40 países. Y todas ellas, ¿cómo han sido traídas hasta aquí? ¿Cómo han sido, cómo han llegado hasta el museo?
Bueno, pues de muy diferentes formas, porque cada uno de los misioneros que están en África tienen también este mismo interés de dar a conocer África y vienen de vacaciones y traemos en vacaciones algunas figuras de los objetos que nos han regalado, que hable de la cultura de los africanos, de cómo comen, cómo visten, cómo hablan, cómo se defienden de los animales o cómo tienen sus rencillas y sus luchas, y cómo ellos también intentan a su manera desarrollarse. Y todo esto en el museo pues se intenta enseñar, mostrar con estas figuras, como ha dicho, de 40 países africanos.
¿Qué piezas encontramos, por ejemplo, de la vida cotidiana, tradiciones, ¿no? Vemos una gran variedad de piezas, ¿no?
Pues sí, hay mucha variedad, porque aparte ya de lo que toca a las creencias, como son las máscaras, que no son caretas de carnaval para desfigurar la identidad de la persona, sino son aquellas figuras que nos ponen en relación con los espíritus de los antepasados, y esta es la relación que ellos tienen, que pueden tener con ese Dios que creen, el que ha creado esos animales preciosos que ven cada día, o el que ha creado las palmeras, los árboles, todo lo que ven, y eso lo creen, pero no pueden, según sus creencias, no pueden dirigirse a él, no pueden hablar con él, lo hacen a través de los espíritus de los antepasados, y eso lo también consiguen a través de toda esta relación con las máscaras.
Claro. Claro, relación con las máscaras, y además hay diferentes tribus, ¿no?, africanas. Hay variedad de tribus africanas, como por ejemplo, ¿cuáles?
Muchísimas, muchísimas. Ahora me cansaría de decir, porque por ejemplo de máscaras pues habrá unas 40 o 50 máscaras de distintas tribus. Hay también en sus creencias el ponerse en relación con los antepasados, porque para el africano antepasado no es solo el que muere, el que se va a la otra vida, sino antepasado es aquel que en vida hizo alguna obra buena que honró al clan, y este merece el recuerdo de la posteridad, y por eso hacen los ancestros estas figuras que ven ustedes muchas veces en documentales, que uno pues quiere tener el recuerdo de su abuela o de su tatarabuela o de su abuelo o de alguien que hizo alguna maravilla, no al que fue un sinvergüenza o el que fue un ladrón, a este no lo consideran antepasado, pero el que se deportó bien le hacen una imagen, de manera que incluso ha habido alguna cultura como en el reino de Benín, en Nigeria, que estos consideraban que en la estatua que representa a ese príncipe o a ese rey que hizo esas maravillas, pues recibe el espíritu del mismo y que está ahí vivo el espíritu, al cual le puedes hablar, el cual te puede escuchar. Y es muy interesante, pues, entrar dentro del espíritu de la cultura africana para comprender un poco los grandes valores de esta cultura.
Uh-huh. Al final se trata de un museo de cultura africana, ¿no? Como viene el nombre indica, Museo Africano de Barcelona, para también entender y ponerse un poco en la piel de esas personas, ¿no? Y conocer un poco más allá sobre las diferentes culturas que hay en el mundo. El objetivo, como usted comentaba, era la difusión de esta cultura africana en Barcelona. Y le damos las gracias por habernos contado la historia de este museo que tantos años lleva ya en el barrio de Horta y todas las curiosidades que se encuentran dentro de él. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Dale a ustedes las gracias.
I ara us explico la història de dos emprenedors que han posat en marxa una plantació de cafè a Sant Vicenç de Torelló, a Osona. Al capdavant hi ha el Joan Giraldez, professional del cafè des de fa més de 20 anys, i també la seva dona, Eva Prat, que és administrativa. Porten des de l'any 2016 estudiant i fent proves de camp i diuen que preveuen collir els fruits l'any vinent. A més, també asseguren tenir la primera plantació en clima continental. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, avui volem parlar amb vosaltres perquè dieu això, no?, que teniu la primera plantació en clima continental de cafè i que no coneixeu cap cafè nascut sota roures i alzines com els vostres, no? Això és el que teniu d'especial, podem dir?
Bueno, es pot dir que sí, en part sí, perquè és una plantació de cafè a clima continental, sobre el qual, doncs, bueno, es pot dir que el clima continental radica entre menys 5, menys 8 graus i 40 positius, amb el qual no es coneix cap tipus de plantació que sigui d'aquest tarannà, com la nostra, perquè totes estan dins la llinda del tròpic, entre tròpic de Càncer i Capricorn, que són les línies de cultiu del cafè habitual.
I com va començar? Digue'm, sí.
Que dic que inclús algunes estan a subtropical, que és una mica més altes que les línies de tròpic.
Uh-huh. I com va començar tot plegat?
Pues mira, vam començar... he estat gairebé tota la vida, després de tenir una formació en sistemes de mecanització industrial, que és la meva formació, mecànic, em va agradar el món del cafè perquè vaig entrar a treballar en departaments tècnics a diferents empreses i això em va fer despertar aquesta curiositat per el cafè, el gra, el torrat, envasat, que és tot el que he anat fent fins al moment. Uh-huh. I vaig pensar, i per què no tancar el cicle? Provem de cultivar cafè. I així va ser.
Clar, actualment teniu unes 5.000 plantes i la idea també és ampliar la zona de forma progressiva, no? Us trobeu en una finca, no?, a la falda d'una muntanya, que fa unes 13 hectàrees, però la plantació només ocupa una petita part, oi?
Sí, però en comptes de 1.000 plantes ja tenim 5.000 plantes.
Sí, deia 5.000.
Ah, vale.
Sí. Però ho voleu ampliar més enllà, també?
Clar, això, o sigui, el cultiu del cafè és un cultiu progressiu. A mesura que vas plantejant o passant plantes al terreny i adequant el terreny, el que es va fent és anar germinant i anar creixent de les mateixes plantes que van fent el seu gra.
Uh-huh. Us dieu la finca Castellvilà, no? Porteu 8 anys treballant i investigant per aconseguir això, no?, per fer aquest cultiu de cafè possible. I la gent, per exemple, ve a comprar-vos el cafè, ve a visitar la vostra finca. Què és el que feu per tal de donar-vos a conèixer?
Pues tot just ens hem començat a donar a conèixer ara fa poquet, perquè fins ara, aquest any passat, no vam tenir la primera floració i els primers grans de cafè. Amb la qual cosa nosaltres ja hem fet una petita collita inicial Aquest any hem tingut molta més floració i fruits que s'estan evolucionant i madurant a la planta, que seran els fruits que collirem l'any que ve, al vol del maig, aproximadament. Coses que estem fent per donar-nos a conèixer, doncs, bueno, des d'una pàgina web molt maca que hem penjat, que és castellvilar.com, on expliquem tot el projecte i la nostra història. Fins a bueno, intentar, a partir d'ara, començar a fer una sèrie de visites, visites dins el sector professional, que hi ha molta gent interessada a veure aquesta plantació i fer una excursió dins el mar de la finca, que també és un paratge molt maco. I posteriorment, a nivell particular, hi ha molta gent també que vol començar a venir a veure què és el que es cou aquí, realment.
Exacte, la vostra idea, ho dic això perquè dèieu, no, des d'un principi, que la idea vostra era poder-vos obrir al públic, no?, quan fos possible, i també, doncs, conèixer com funciona realment el cultiu, no?, perquè la gent normalment compra cafè, però no veien realment el cultiu, i vosaltres, doncs, penseu sobretot en aquests professionals del sector que fins ara havien viatjat fins a Canàries, no?, per veure les plantes, i que ara, doncs, ja podeu donar a conèixer aquest cultiu que feu vosaltres. És cert que el resultat ja, no?, d'aquestes llavors que aneu plantant, és que teniu plantes de fins a 1,20 m d'altura, no? O sigui, que sembla que ja té bona pinta, podem dir, no?, aquest cultiu de cafè, i que d'aquí poc segur que ja podeu començar a ensenyar-ho al públic.
Sí, sí, la veritat és que aquestes plantes ja fan entre 1,20 m, i algunes durant aquest últim mes han fet una bona estirada, i 1,30 m, 1,40 m. Amb la qual cosa, bueno, estem molt contents, perquè la planta té un porte molt maco, a més porta una bona càrrega de gra de cafè per el futur o la propera collita, que és l'any que ve. Ara actualment a la finca es pot veure el gra de cafè, les plantes, inclús algunes de les últimes plantes que tenim estan florint i tot, o sigui, les últimes flors de l'any, penso que serà, perquè és una fase que nosaltres encara no
havíeu viscut.
No hem viscut, no?
Clar.
Però el que sí que podem dir és que la feina nostra, a part de portar tot el cultiu, és una feina de divulgació social del que hi ha darrere d'una tassa de cafè. El cafè és un producte molt i molt i molt sensible i molt desconegut. La gent va al bar i pren la tassa de cafè i veu els grans allà a la tolva del molinet, però no sap coses tan senzilles com que el cafè és el pinyol del fruit. Nosaltres el que mengem és el pinyol del fruit, no pas la pulpa, i la pulpa a més és dolça, entre moltíssimes altres coses molt interessants sobre aquest tipus de producte.
Suposo que abans de començar amb tota aquesta aventura éreu amants del cafè, no?, des d'un principi.
Correcte. Jo he estat tota la vida, que es pot dir, al món del cafè, treballant amb diferents càrrecs a diferents empreses, i al final, doncs, vaig decidir posar-me pel meu compte.
Clar.
Però sí, porto més de 23 anys al sector del cafè.
Imagina't. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos això que feu, no?, i aquesta plantació de cafè única, podem dir, a Catalunya. Moltíssimes gràcies, i tant de bo puguem venir a conèixer-ho.
I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Y hoy queremos hablar también de un tema muy serio y muy importante. Oncólogos, médicos y pacientes están lamentando estos días que los nuevos tratamientos para el cáncer tarden en España un tiempo medio de 725 días, una vez aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos, y piden además a las administraciones reducir estos plazos. En un acto sobre los retos actuales en oncología, la presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández, pidió más investigación y apoyo social, asegurando que están cansados de llorar solos. Hoy, sobre el tema, para hablar de estos plazos, hablamos con el doctor Antonio Llombart, que es jefe científico de la compañía especializada en investigación oncológica MedSir. Doctor Llombart, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de una situación límite, podemos decir.
Bueno, realmente esto no es el escenario de todos los fármacos que están en negociación entre el Ministerio y las distintas compañías farmacéuticas, pero sí que es cierto que en España, y no es el único caso de países europeos, pues hay un retraso que es significativo en la aprobación de algunos de los fármacos oncológicos que son aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Y sí que observamos que estos años, últimos años, pues este retraso, no voy a decir en las negociaciones, pero sí en la aprobación, pues se está impactando de forma significativa en algunas poblaciones de pacientes.
Hablamos de 2 años, ¿no?, de espera, ¿no?, 2 años que tardan estos nuevos fármacos en incorporarse en el sistema sanitario. En 2 años un paciente puede avanzar y retroceder muchísimo en la enfermedad como es el cáncer. ¿Puede perjudicar, y de hecho perjudica mucho a estos pacientes, estos plazos?
Bueno, hay que reconocer que esto es así. Es decir, tenemos pacientes que no van a poder llegar a alguno de estos fármacos o oportunidades con este retraso, porque en esos 2 años su enfermedad o va a acabar con el paciente o va a hacer que el escenario haga inviable la posibilidad de recibir el fármaco. Nosotros lo que reclamamos al Ministerio, porque, a ver, es honesto que haya una negociación entre el Ministerio y las distintas compañías para llegar a un acuerdo de precio que sea razonable en un país como el nuestro para poblaciones amplias. Pero sí que debería el Ministerio, en colaboración con estas mismas compañías, llegar a acuerdos para poder que no haya una pérdida de oportunidad de aquellos pacientes que no van a poder esperar esos 2 años. Es decir, que hubiese algún tipo de mecanismo que permitiese acceder a estos fármacos a pacientes bajo unos criterios que estuviesen muy bien definidos, mientras sigue la negociación entre el Ministerio y estas compañías, que es lo que pasa en otros países que están con el mismo problema, que puede haber algún tipo de acceso especial para algún subgrupo de pacientes para no evitar esta pérdida de oportunidad.
Uh-huh. Claro, supongo que son muchos los trámites, ¿no?, que hay que seguir, pero ¿por qué tardan tantos días? ¿Es necesario realmente esta tardanza, este retraso de tantísimos días hasta que lleguen a los pacientes que corresponden?
A ver, yo creo que honestamente que es sobre todo un problema de presupuesto, ¿vale? Y es que alguno de estos fármacos realmente el costo es muy elevado y yo entiendo que puede haber honestamente una negociación para acordar un precio que sea que represente lo que es el precio razonable en España, y esto es un tira y afloja muchas veces entre las compañías farmacéuticas y el Ministerio. Es cierto que la Agencia Europea del Medicamento no establece formalmente un tiempo, pero recomienda que ese tiempo entre la aprobación por parte de la Agencia Europea y la aceptación de este fármaco dentro del repertorio de fármacos sea inferior o en torno a los 6 meses, ¿vale? Entonces, eso no está pasando con muchos fármacos porque estamos pues en una media casi de, sí, efectivamente, de 700 días.
Uh-huh. Supongo que como médicos también tenéis vuestra parte de, no de culpa, pero sí de culparos a vosotros mismos, ¿no? Porque al final desarrolláis fármacos, ¿no? Cada vez tenéis, eso sí, más facilidad a la hora de investigar o de dar pasos hacia adelante, ¿no? En enfermedades como estas. Pero os encontráis también, en cierta medida, atados, ¿no? Podéis... tenéis fármacos, pero no podéis aplicarlos a los pacientes. Supongo que es una lucha también interna y entre vosotros mismos como personas y como profesionales.
Yo resaltaría dos cosas. Y es que sí que es cierto que España, afortunadamente, tiene un gran nivel de investigación en oncología. Y eso ha hecho que algunos de estos pacientes, esa pérdida de oportunidad, porque todavía no ha llegado algún fármaco, se pueda ver compensada, porque hay otros fármacos en investigación que están cubriendo el mismo nicho. Es decir, que hay pacientes que esa pérdida de oportunidad porque este fármaco X no haya llegado, se ve compensada porque casi todos o muchos hospitales en España tienen fármacos en investigación parecidos. Y eso sí que permite discretamente, pero balancear un poco el escenario. Pero sí que es cierto que es frustrante para un médico saber que tenemos herramientas para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes y que no podemos tener acceso a esos medicamentos porque todavía no están en la cartera de servicios de la Seguridad Social. Uh-huh. Cuando es razonable pensar, sobre todo en aquellos fármacos que realmente aportan un beneficio extraordinario, que no son todos, ¿vale? Y ahí sí que lo quiero recalcar. Yo creo que hay fármacos que el beneficio es más discreto y la discusión puede ser más prolongada, pero hay otros que sí que han demostrado que el impacto en supervivencia o en mejoría son tan significativos que cuesta entender que tengamos que esperar 2 años para poder tener el acceso a esos fármacos.
Exacto. Mientras estos medicamentos no llegan, los pacientes avanzan con la enfermedad y todo esto juega en su contra. Sí que es cierto que muchos de los médicos, ¿no?, que se dedican, por ejemplo, al cáncer, ¿no?, y en este caso metastásico, sí que dicen que no es lo suficientemente visible aún en la sociedad. Son datos facilitados por la asociación, ¿no?, que un 30% de los pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, tendrán metástasis o desde el inicio del diagnóstico, ¿no?, en un 6% o en los años siguientes. Aún hoy en día cuesta que sea lo suficientemente visible este tipo de enfermedades en la sociedad.
Bueno, yo creo que el papel tanto de las asociaciones de pacientes como de los medios de prensa está contribuyendo a que haya una evidencia cada vez más clara del impacto tan importante que tienen estas enfermedades, no solo en los pacientes, sino en sus familiares y finalmente también en la sociedad. Pero también quiero dar una voz positiva. El cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes, es una enfermedad que cada año vamos viendo mejorías en el diagnóstico y mejorías en el pronóstico. Entonces, todas estas cifras sabemos que progresivamente van mejorando y en gran medida es la contribución del sistema sanitario español, que aunque podamos criticar algunas facetas, como es la dificultad a veces del acceso a algún fármaco, tiene fortalezas extraordinarias y hacen que nuestros resultados en salud, en cáncer de mama, pues y reflejando otros tumores, están al mismo nivel que los países más punteros a nivel europeo.
Uno de los retos actuales en oncología de ahora en adelante es también diagnosticar el cáncer cada vez de forma más precoz, ¿no?
Bueno, eso ha sido el objetivo siempre. Uh-huh. Vale. Tenemos que reconocer que el mejor escenario de un cáncer metastásico es aquel que podemos evitar. Entonces, el diagnóstico precoz está en la sangre, está en el ADN del sistema público y el sistema privado de salud, porque tenemos programas de diagnóstico precoz, de cribado poblacional, no solo para cáncer de mama, para cáncer de colon, para cáncer de cervix, para cáncer de próstata, y todo eso es lo que más incide en que mejoremos nuestros resultados en salud. Un diagnóstico precoz reduce los costos de sufrimiento del paciente, de la familia, y también al final también los costos a nivel del sistema público, con lo cual son mecanismos extraordinariamente rentables de salud pública.
¿Y qué retos más tenéis de ahora en adelante?
Bueno, evidentemente ahora estamos con el Congreso Europeo de Cáncer de Oncología Médica, que estamos en Barcelona, más de 12.000 especialistas, y lo que sale y refleja toda la investigación que hay actualmente es que tenemos que combinar dos líneas estratégicas. Una son la incorporación de los nuevos fármacos y las nuevas dianas, pero combinándolo con las nuevas tecnologías que nos está permitiendo ser mucho más precisos a la hora de caracterizar cada tumor y cada paciente. Y esto son nuevas tecnologías como es la biopsia líquida y otra serie de avances que nos permiten hacer que los tratamientos cada vez vayan a ser más precisos y la eficacia de estos, por tanto, mucho más elevada.
Pues, doctor Llombart, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos vuestra visión de médicos, ¿no?, que al final nos afecta a todos, y ojalá estos problemas que hay aún hoy en día se solucionen lo antes posible, porque al final ganamos todos y la salud es lo primero. Así que hay que esforzarse, ¿no?, y hay que poner todo de parte de la salud de los médicos, ¿no?, para que nos curen a todos si tenemos algún día algún problema. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muy bien, nada, un abrazo, muchas gracias.
Després de la publicitat ens preguntarem el que segurament molts de vosaltres heu pensat al llarg de la vostra carrera professional. Quants diners hauria de tenir per no haver de treballar mai més? Doncs aquesta resposta la tindreu d'aquí uns minuts.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona. Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos primero en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos con Luis Rodríguez. Todos los días.
Buenas historias, buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A las matinadas de COPE Cataluña.
Momentos de Luis Rodríguez.
No solo
aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
No sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Quants diners necessitem per poder viure tranquil·lament, sense haver de treballar i sense tenir preocupacions? Ho descobrim aquí, al matí del cap de setmana. Seguro que muchas veces, y vosotros mismos que nos estáis escuchando, habréis pensado o incluso habréis calculado el dinero que necesitáis para poder vivir sin tener que trabajar. ¿Quién no piensa eso realmente? Pues hoy tenemos la respuesta y nos la dará un experto en inversiones que ha explicado cuánto dinero se necesita para vivir sin trabajar. Se trata del TikToker Rubén López de Miguel, quien asegura que lo que realmente importa es la relación entre gastos e ingresos. Hablamos con él. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, Mar, un placer, encantado de estar con vosotros.
Claro, ¿en qué momento se te ocurre plantearte esta pregunta?
Bueno, yo creo que todos, como bien decías, ¿no?, todos hemos pensado alguna vez cuánto dinero tendría que tener guardado para no trabajar o qué haría si me tocara la lotería. Y la estadística dice que el 70% de las personas que les toca un premio de lotería, aunque les toque dinero para no vivir, o sea, para no tener que trabajar durante toda su vida, al final tengan que seguir trabajando porque lo malgastan. Entonces, bueno, me parece un ejercicio interesante, ¿no?, que tengamos muy en cuenta a partir de qué umbral, de qué horizonte, pues podemos vivir sin trabajar, o lo mejor, trabajar de lo que nos gusta sin tener que poner, digamos, por delante la retribución al placer por el trabajo.
¿Y cuánto dinero necesitamos para poder vivir sin trabajar?
Pues esto, Mar, como es normal, dependerá mucho del nivel y calidad de vida que quiere tener cada uno. La verdad es que en España pensamos que la libertad financiera, que es este concepto de poder vivir sin tener que trabajar, es vivir como el famoso Yados, ¿no? Como dicen estos políticos ahora, con un Lamborghini. Pero realmente, si yo tengo un estilo de vida normal, un estilo de vida básico, en el cual yo creo que todos los que nos están escuchando, con 2.000 euros al mes puedo vivir, pues por ejemplo, para obtener unos ingresos pasivos por valor de unos 2.000 euros al mes, lo que cuantificábamos en la publicación, en el vídeo, era 500.000 euros.
Uh-huh. ¿Y ese millón de euros cómo se tendría que distribuir? ¿Cómo se tendría que ir calculando, ¿no?, para que no sea para que no se malgaste, como por ejemplo contabas con la lotería?
Bueno, pues lo que tenemos que tener siempre, y es fundamental, es que de hecho nuestro trabajo, pues es una buena salud financiera, una buena planificación financiera. Al final, entre gastos residuales, gastos hormiga, compras que no utilizamos y demás, se nos da una cantidad de dinero desproporcionada al mes. Y parece que no, pero hay que sentarse y analizarlo. Nosotros, nuestro cálculo es sencillo, los mercados de todo el mundo han dado una media histórica en los últimos 90 años de un 8% de rentabilidad, teniendo en cuenta cualquier situación mundial que ha habido, como, ya sabes, guerras, pandemias, ataques y caos. Y pese a todo ello han dado un 8%, y esto nos viene a decir que si una persona fuera capaz de ahorrar durante 35 años unos 200 euros al mes al 8%, pues tranquilamente con 35 años podría tener 461.000 euros en la cuenta, por ejemplo. Esto con una rentabilidad media del 8%, que incluso en los últimos años ha sido mucho mayor. Si nos vamos a un perfil más prudente, Mar, que es a lo mejor lo que queremos todos, cierta prudencia, pues simplemente acudiendo a un 4,5% de interés anual, de rendimiento anual, y poniendo pues aproximadamente unos 350 euros al mes, tendríamos ya ese medio millón de euros. O sea, hay muchos factores. Luego vienen siempre ingresos que no queríamos tener como herencias y cosas así, que nos vienen, que nos pueden ayudar a crear un colchón mayor, pero es mucho más fácil de lo que parece. Me gustaría que calculáramos todos qué pasaría si cuando nace nuestro hijo le empezamos a poner en una hucha 50 euros al mes invertidos y él lo continúa en su adolescencia, pues seguramente todos en este país nos podríamos jubilar sin necesidad de una pensión pública, por ejemplo.
Claro, todo esto en una época, ¿no?, en la que es todo muy caro, ¿no?, que es muy complicado poder ahorrar, la gente vive al día a día, pero aún así tú, por ejemplo, cuentas, ¿no?, y das esperanza a esta gente de que con un mínimo de ahorro se puede conseguir algo así, ¿no? Quizás no vivir sin trabajar, ¿no?, porque hoy en día todo el mundo necesita trabajar para poder sobrevivir, pero sí vivir mucho más cómodos, ¿no?
Eso es, Mar, es que si volvemos un poco a los gastos residuales, te diré, por ejemplo, que en el año 2023 Netflix ingresó aproximadamente unos 600 millones de euros, OnlyFans ingresó 6.500 millones de euros, para no haber dinero en las cuentas de la gente, pues una plataforma de ese tipo de ocio ingresó 6.000 millones, y las tabacaleras en España movieron 12.000 millones. Esto quiere decir que hay 12.000 millones, yo no voy aquí a hacer ahora apología de la salud, pero hay 12.000 millones que se han movido para un gasto que posiblemente no sea tan positivo o tan óptimo como vivir pues de una forma más cómoda sin trabajar. Y como bien dices, esto no se trata, por ejemplo, de decir voy a buscar un punto en el que trabajo como un loco para un día de repente dejar de trabajar. Pero una persona que tenga, por ejemplo, una inversión en una vivienda, que esté obteniendo una renta por un alquiler, que además de la labor, digamos, social en esta situación que tenemos ahora mismo de falta de vivienda, de darle la oportunidad a alguien que viva en una vivienda, automáticamente tiene 600, 700, 500 euros de ingresos mensuales que complementan su trabajo, lo cual le permite tener un trabajo quizás más relajado o simplemente le da una mayor calidad de vida. Pero, como todo, la clave es el gasto, no la ganancia. O sea, el refrán popular aquel de es más rico el que menos necesita, que no el que más tiene, o no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, es una realidad como un templo. O sea, podemos tener un yate aparcado en un puerto que si necesitamos ir a trabajar cada día para pagar ese yate, no tenemos libertad financiera. Y en cambio podemos tener un Seat Panda de hace 35 años, que si ese Seat Panda se mueve sin necesidad que vayamos a trabajar porque nos están entrando ingresos pasivos, tenemos libertad financiera.
Y todo esto enfocado también, por ejemplo, a la gente joven, ¿no? A la gente joven que empieza a trabajar, que no tiene un sueldo de 2.000 euros al mes. ¿Crees que también pueden aún estar a tiempo de conseguir algo así?
La clave es empezar. La clave, lo decías, ¿no?, hace un momento, que la clave es no es poner 350 euros al mes en una cuenta, es siempre tener un balance positivo de ingresos y gastos. Si yo gano 1.500 euros y no me puedo ir a vivir solo porque no me lo puedo permitir, quizás es el momento de compartir piso, como hemos hecho todos, y adaptar mi economía a mis ingresos. Uh-huh. El problema es que, más o menos, no siempre, porque los más jóvenes, yo aún me considero joven, que tengo 33, pues pasamos por situaciones que son duras. Tenemos muchos casos en España de pobreza laboral, lo cual es muy preocupante. Gente que, pese a estar trabajando 40 horas, ni tan siquiera se puede emancipar. Pero también tenemos muchos perfiles que, ingresando una cantidad de dinero disparatada, o quizás superior a la media, siguen viviendo en casa de sus padres porque lo que prefieren es gastarse el dinero en ocio. Mm-hmm. Te diría que, por experiencia propia, nuestro despacho, que trabaja con cientos de personas al mes, vemos perfiles que ingresan 1.500 euros y ahorran 300, y vemos perfiles que ingresan 3.000 y no son capaces de ahorrar. Y esto es la cultura que nos deberían inculcar seguramente en las escuelas, la del ahorro y la del balance de ingresos gastos, que es la vital. No meterme en una hipoteca que no puedo permitirme, nos hubiéramos evitado la crisis de 2008, no meterme en un coche que no me puedo permitir, pese a que quiero aparentar más de lo que tengo. Piensa que si yo ahora me planto en vuestros estudios con un coche de 40.000, 50.000 euros y no tengo nada en la cuenta, parezco rico. En cambio, si tengo 40.000 euros en la cuenta y voy con un coche de 35 años, parezco pobre. Pero la realidad no es esta. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, que lo importante es el equilibrio de ingresos y gastos. Y para eso es fundamental, como en las buenas empresas, hacer un presupuesto y ceñirse a él. Si no me llega el dinero para salir todos los findes, salgo un finde.
Exacto, exacto. Al final es la manera en la que utilizamos, ¿no?, nuestro dinero y lo que hacemos con él, ¿no? Es lo que comentabas hace un rato. Pues Rubén, muchísimas gracias, Rubén López de Miguel, por hablar con nosotros, por contarnos esto y sobre todo por sacarnos de dudas, ¿no?, de si se puede vivir sin tener que trabajar. La respuesta es sí, y ya nos la has contado, con todos estos consejos que además nos podemos aplicar todos en nuestro día a día. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Un placer, Jerry. Un abrazo.
Amb una quota mitjana de 1.696 euros per alumne i any, Catalunya és la comunitat on l'escola concertada, finançada amb fons públics però de titularitat privada, és més cara. A Catalunya la segueixen Madrid i també el País Basc com els territoris on les famílies paguen més per la concertada, però no obstant la xifra baixa fins als 597 euros per alumne i any al País Valencià i els 453 euros a Andalusia. Les diferències de finançament entre comunitats són un dels factors que expliquen aquesta diferència de preus i, segons assenyala la Federació Escola Cristiana de Catalunya, Catalunya és l'autonomia on els centres concertats estan més infrafinançats. Només existeixen centres concertats a Catalunya que no cobren quotes, menys d'un 6%, mentre que aproximadament la meitat ho fan per compensar una situació d'infrafinançament públic, que vol dir que reben, per part de les administracions, menys de 200 euros per alumne i any. Entre un 25 i un 33% de les escoles concertades catalanes cobren mensualitats per obtenir nivells de distinció o per aconseguir un benefici econòmic. Aquest percentatge és bastant superior al de la mitjana espanyola. Mentrestant, el grup de centres que no està infrafinançat i que cobra quotes per ampliar serveis educatius és minoritari, el 15% davant del 30% de la mitjana. Avui sobre el tema, perquè ens expliqui si realment està infrafinançada aquests centres, no, aquesta educació concertada, en parlem amb el president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, el Carlos Camí. Carlos, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, avui parlem d'un tema complicat en educació, no? Aquest de l'escola concertada. com està la situació a l'escola concertada? Realment està infrafinançada, com diuen?
Mira, jo t'explicaré amb detall i de manera molt breu i concreta la situació perquè la gent ho entengui. Històricament hi ha hagut un infrafinançament crònic de l'escola concertada que s'ha hagut de cobrir amb mitjançant aportacions, donacions o quotes per part dels pares. Això és el que ha sigut històricament com a conseqüència d'aquest infrafinançament. L'any 2019, a Catalunya, firmem un gran pacte. Gran pacte que contra la segregació, on tota la comunitat educativa el vam signar. I amb aquest pacte contra la segregació, que intentava trencar la barrera econòmica que determinades famílies volien optar en una escola concertada, però no podien per aquest diferencial que tenien que pagar, es va arribar a un acord que l'escola concertada s'obria a escolaritzar els alumnes procedents de famílies vulnerables o alumnes que s'etiqueten amb meses. Amb aquest pacte contra la segregació que va firmar tota la comunitat educativa, una comissió econòmica totalment objectiva, afavorida pel síndic de greuges, perquè aquest pacte estava d'alguna manera emparat pel síndic de greuges, aquesta comissió econòmica va establir el cost de la plaça escolar. I això era el 2019. I el cost de la plaça escolar respecte a el que cobria el concert, aquesta comissió oficial emparada pel síndic de greuges va dictaminar, va calcular que aquest infrafinançament se situava en un 35% de la quota. És a dir, que el 35% de la quota, el 35% del cost de la plaça, el concert no el cobria. Dit d'una altra manera, el concert cobreix aproximadament el 65% del cost. Bé, doncs aquest diferencial que avui per avui no està compensat és el que des del 2019 les famílies han de continuar aportant o pagant en forma d'aportació o en forma de quota. És cert que a partir del pacte contra la segregació a les escoles concertades vam escolaritzar aquests alumnes de famílies vulnerables. Aquests alumnes venien amb una motxilla econòmica que els hi permet l'escolarització totalment gratuït. Però aquesta motxilla econòmica, que hauria de ser aproximadament d'uns 1.500 euros, que era la diferència del cost de la plaça respecte al concert, la van convertir en una motxilla de 988 euros, que és el que estan pagant des del 2019. I aquestes xifres que estic dient no s'han actualitzat amb els IPCs amb aquests 5 anys que han transcorregut del 2019 al 2024. Per tant, l'administració sap perfectament quin és el cost de la plaça i sap perfectament què és el que cobreix el concert, perquè això s'ha fet amb una comissió, repeteixo, emparada pel síndic el 2019, quan es va firmar el pacte contra la segregació. Per tant, aquest infrafinançament està perfectament quantificat. Que puguin haver diferències entre diferents comunitats, pot ser, en el sentit que cada comunitat pot financiar millor un percentatge més alt respecte al cost. Aquest pot ser la diferència que puguin haver-hi d'una comunitat a una altra. Però aquí a Catalunya, torno a dir, amb dates oficials que podem presentar amb documents del síndic, repeteixo, la cobertura del concert i la cobertura del cost és del 65% per part del concert. Únic exclusivament. Hi ha un 35% que està pendent de financiar-se. I aquest és l'infrafinançament actual.
Mm-hmm. Clar, parlem d'unes diferències bastant grans, no?, entre unes ciutats i altres, no?, per exemple, aquí Barcelona, o bueno, Catalunya en general, no?, i també doncs, València o Andalusia. Parlem de diferències importants, però també, sobretot, hi ha dues escoles catalanes de l'Opus, no?, Viaró i Canigó, que ja han anunciat la seva fusió per sobreviure aquesta retirada del concert que comentaves, no? Els dos centres es defensen de que volen mantenir l'educació diferenciada de manera que perdrien la finançació de primària l'any 2026.
Bé, a mi no em consta, no em consta que aquestes dues escoles hagin pres alguna decisió. Jo el que sabia fins a data d'avui és que volien mantindre aquest model. Ara bé, si han trobat la manera, el mecanisme de poder-se convertir en una escola
que puguen escolaritzar nois i noies és una decisió unexclusivament d'elles. I, per tant, és cert que la llei contempla que l'escola diferenciada no té accés o no té dret al concert, que seria discutible. Però, bueno, la llei diu això. Per tant, entenc que aquestes escoles puguin prendre mesures, no sé, adients per mirar de salvar el concert de cara a les famílies. Si no fan aquesta escolarització mixta, la llei és prou clara en aquest sentit, que perden el concert. No hi estic d'acord, perquè lògicament aquí es priva un principi bàsic fonamental, que és la llibertat d'elecció de centre, i són escoles doncs, que estan perfectament autoritzades, amb bons resultats, etc. No? Però bueno, la llei avui per avui diu això. L'escola diferenciada, l'escola que separa nois i noies, no pot accedir al concert. Per tant, és una decisió d'aquestes escoles.
Tot i això, les inscripcions a les escoles concertades de cara al curs vinent sí que és veritat que han augmentat, no? Que continuen creixent, sí. I que 9 de cada 10 alumnes han estat admesos al centre que s'ha demanat com a primera opció, no? O sigui, és un tipus d'educació que continua creixent dia rere dia.
Bueno, està claríssim que aquest any a mi em consta que l'escola concertada, vull dir, amb la línia d'altres anys, ha tingut una bona escolarització. Bueno, haurà que s'hauria d'analitzar el per què els pares escolleixen aquesta escola. Sigui, no sé, per més atenció o qualitat, serveis, millors resultats, menys baixes de professors, que aquest també és un tema a tindre en compte. Bueno, escolta'm, els pares escolleixen l'escola concertada per a gossegar. Jo crec que es podia fer una enquesta, un estudi sociològic del per què doncs aquest bon resultat, aquesta bona prescripció de l'escola concertada, tot i la davallada demogràfica. No oblides això.
Doncs, Carlos Camí, president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de les escoles concertades a Catalunya i a Espanya en general. Moltes gràcies.
Molt bé. D'acord, adéu-siau i gràcies.
Sí. I expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ha fet efectiu aquest dilluns el tancament de les 5 parades dels antics ocellaires de la Rambla que quedaven obertes per tal de fer efectiva la recuperació forçosa dels establiments. Tècnics de l'Institut Municipal de Mercats s'han personat als establiments i els han mostrat l'autorització judicial que establia que havien de recollir i deixar lliures les parades. El consistori ha actuat dins dels 10 dies que els donava l'autoritat judicial i les 5 parades que restaven obertes eren d'un mateix propietari que ha confirmat que estaven recollint els establiments per tal de marxar. Les altres 6 parades es van tancar el 21 d'agost. Amb el tancament de les últimes 5 parades, el consistori ha recuperat, podem dir, els 11 establiments que el 2009 van deixar de vendre animals i es van reconvertir en parades de venda de gelats, de dolços i de records. A l'agost, fons municipals van indicar que un cop recuperats tots els establiments, s'estudiaria quin és el moment més adient per l'enderroc de les parades segons l'avenç de les obres de reforma de la Rambla. Per tant, el tancament de les parades arriba després que el mes de juliol passat l'Ajuntament demanés sense èxit als propietaris que entreguessin voluntàriament les claus dels establiments. Davant aquesta negativa, el consistori va posar en marxa la via judicial per poder-ne forçar el tancament i recuperar-ne la seva titularitat. El consistori ara recorda, a més, que en el Pla Especial d'Ordenació de la Rambla, aprovat definitivament el 2016, ja no es contemplava la continuïtat d'aquestes parades. Quan encara no era efectiva aquesta ordenança, nosaltres vam poder parlar amb el sector i això és el que ens explicaven aquí, al matí del cap de setmana. Anem a recordar-ho per veure com han canviat les coses fins ara. En parlem amb el portaveu dels ocellaires, el Javier Cuenca. Javier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta... que s'ha descartat, bàsicament, no? Les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona, que no poden ser declarades patrimoni cultural, i tot això suposo que deu tenir tant gent a favor com a gent en contra, no?
Bueno, en el meu cas,
només hem trobat gent a favor, perquè vam aconseguir l'única iniciativa legislativa popular que va sorgir al llindar de les 50.000 signatures vàlides. Llavors, en qualsevol cas, nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que van ser, en una altra època, lògicament, les antigues ocelleries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engabiats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llunyana. Segurament molta de la gent que s'està escoltant, doncs, a mi el meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Jo sempre li dic a la gent, la teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat. Tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets, en una altra època, evidentment.
Clar, i com ha sigut tot això plegat, ara que s'hagi decidit això? Suposo, i em consta, que ha passat també per diferents fases, no? Que, per exemple, el 2021, sí. L'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes. Després, el 2022, bueno, han anat passant una sèrie de coses fins a arribar fins al dia d'avui, no? Que el Tribunal Suprem ja ha anunciat això.
Sí, és tot una mica farragós, intentaré resumir-ho, però vull dir, el que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguin declarats patrimoni cultural immaterial. I tot això ha succeït perquè, un cop hem aconseguit aquestes signatures, les que feia esmena, doncs el Parlament, per motius polítics en aquest cas, sobretot per motius polítics impulsats pel Partit Socialista i per En Comú Podem, van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària, doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups, suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repenso que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat sa, on es convidessin a historiadors, urbanistes, tota mena d'experts per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades patrimoni cultural immaterial. No sé si he donat moltes voltes.
No.
Al final, ha estat una decisió política que encara té recorregut. Vull dir, com m'ha sortit en un altre mitjà, això no és un punt i final, ni molt menys. Nosaltres estem estudiant la manera també que és un reconeixement a tot el que va ser el mercat dels ocells per altres vies. I aquesta decisió també... no està motivada, aquesta decisió del Parlament. Simplement ens van dir que no. I no, quan es rebutja una iniciativa legislativa popular, s'ha de donar una motivació. Doncs mira, això no es pot fer perquè no hi ha diners, això no es pot fer perquè és inconstitucional, no? Vull dir, com va passar, per exemple, amb la decisió de d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència, no? Vull dir, va haver un raonament, una motivació. En el nostre cas, simplement ens han dit que no. I clar, respecte a aquesta no resposta, doncs nosaltres encara podem anar, per exemple, al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tenim moltes vies encara.
Clar, tot això, a més, coincideix també amb la reforma de la Rambla, no? Amb aquestes obres que s'estan fent, amb aquest inici, no? de la gran reforma de la Rambla i una sèrie de canvis que hi haurà.
Sí, això és cert també. El que passa és que aquesta decisió no anava sobre si nosaltres tenim dret o no a estar a la Rambla, no? Aquest altre procés judicial, en el meu cas almenys, està encara en un tribunal de primera instància, en fase probatòria, vull dir, encara no hi ha hagut sentència, i si hi hagués no serà ferma, perquè encara podríem anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I per dir-ho així, vull dir, o sigui, és veritat, paral·lelament s'està fent una reforma que era molt necessària, però a l'igual que, per exemple, els turistes o els quiosquers, nosaltres considerem que tenim tot el dret a ser-hi, per tant, no és quelcom que ens amoï. Sí que és veritat, i voldríem aprofitar aquesta reforma, i sobretot aquest conflicte ja fa 15 anys que, tot i que, tal com bé has dit, el 2021 i el 2022 s'ha accelerat, però fa molts anys que això... Bueno, des del moment que hi havia ocells que van deixar d'haver-hi, va esclatar aquest conflicte, doncs sí que voldríem aprofitar que hi ha una reforma per intentar tenir un diàleg real amb l'Ajuntament per trobar una solució, perquè al final som 100 famílies que estem aquí treballant algunes de les quals porten generacions. Vull dir que no és la manera de fer les coses. Vinga, vaig a desnonar-vos. I a més, que vingués d'una figura com la de Colau, encara es va sorprendre més.
Uh-huh. I què creieu que passarà a partir d'ara?
Doncs, clar, no t'ho sé dir. Per part nostra, ens sentim en ple dret de seguir a la Rambla i intentarem seguir demanant cada cop que tenim una oportunitat, com és el cas ara mateix, d'adreçar-nos a l'Ajuntament i dir que, sisplau, que algú vingui a parlar amb nosaltres i o que en rebin, en qualsevol cas, i que hi hagi un diàleg per arribar a una solució, sigui la que sigui, ja sigui marxar de la Rambla, ja sigui tornar a fer una remodelació, canviar les concessions, però vull dir, al final, crec que un mercat que ha estat tan històric no pot acabar d'una manera tan brusca i sense buscar un acord, que no jo no hi veig cap problema en trobar un acord.
Doncs Javier Cuenca, portaveu dels Ocellaires, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la teva visió i la vostra visió al respecte sobre el tema, i estarem pendents, veurem què passa a partir d'ara i finalment com queda la cosa. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I ara parlarem d'una problemàtica, no? Perquè els medicaments triguen moltíssim en arribar fins als pacients que els necessiten. Això és un problema i el temps d'espera cada cop és més llarg.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Hola Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Encarem la recta final del programa parlant d'aquesta problemàtica que anunciàvem de sanitat, i és que els medicaments cada cop triguen més en arribar als seus pacients. I ara volem parlar de que els pacients que recullen a la farmàcia comunitària la seva medicació hospitalària de dispensació ambulatòria s'estan mostrant molt satisfets amb aquest model. Es tracta d'un model innovador, no? Una iniciativa pionera a Espanya, i així ho està assenyalant un estudi recent que es basa en l'experiència dels pacients que retiren aquesta medicació a través de les farmàcies comunitàries vers d'aquells a qui se'ls dispensava la medicació al servei de farmàcia hospitalària de l'Hospital del Mar. L'estudi ha estat realitzat per l'Hospital del Mar i també pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona amb la col·laboració del Servei Català de la Salut. Sobre el tema, per parlar una mica d'aquesta iniciativa i de la gran satisfacció que està provocant entre els pacients, en parlem amb el president del Col·legi de Farmacèutics, Jordi Casas. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, com anomenava, és una iniciativa pionera, no?, a nivell espanyol. I està sent molt positiva, no?
Sí, així és el que indiquen les dades, no? Aquesta experiència, que ara ja fa 4 anys que portem pilotant, doncs va començar pràcticament arran de la pandèmia. De fet, la pandèmia va ser el catalitzador. Era un projecte que veníem desenvolupant amb l'Hospital del Mar i es va accelerar degut, doncs, a la situació provocada per la pandèmia, i la dificultat o la recomanació que aquells pacients que crònics que tenen medicació dispensable als hospitals, doncs es recomanava o era recomanable que no fossin, que no s'apropessin a l'hospital. En aquest cas, doncs va ser el moment, el Servei Català de Salut doncs va donar el seu vistiplau per implementar aquesta prova, que el que es tracta, no?, és posar en col·laboració les farmàcies comunitàries de l'àrea d'influència de cadascun dels hospitals i llavors fer arribar la medicació als pacients a través dels farmacèutics comunitaris.
Mm-hmm. Suposo que aquesta iniciativa el que fomenta també és aquesta agilitat, no?, aquesta comoditat per part dels pacients, no?, de no haver de desplaçar-se potser fins a cert punt, sinó que ho tenen molt més a prop, no?, i molt més a la mà.
Sí, clar, aquí hem de pensar, és a dir, estem parlant de medicaments que en principi són classificats com a medicaments hospitalaris, encara que siguin de dispensació ambulatòria, doncs per la complexitat dels mateixos o perquè necessiten doncs algun tipus de seguiment especial. En aquest cas, crec que és molt important destacar que o sigui, la gestió del pacient es continua fent a nivell de l'hospital, perquè és com procedeix, però és veritat que aquí existeix doncs una col·laboració entre el Servei de Farmàcia Hospitalària i les farmàcies comunitàries. Al final cadascú posa el positiu de la seva feina, és a dir, el farmacèutic comunitari és més accessible, més proper, i la xarxa de farmàcies és més capilar, i en qualsevol cas continua havent-hi doncs aquesta col·laboració o aquesta col·laboració entre els diferents nivells assistencials i el pacient se li continua fent el seguiment doncs des de l'hospital. Jo crec que el que aconseguim amb aquest projecte és unir les dues parts positives, no?, de dos recursos sanitaris que tenim disponibles.
Exacte, i d'aquesta manera millorar la qualitat de vida dels pacients també.
Exacte, això al final, l'objectiu de tot això precisament és això. O sigui, és a dir, el per què es fa d'aquesta manera és perquè el seguiment i tot doncs és necessari doncs que es faci a nivell d'especialitzada, a nivell d'hospital, però per una altra part també és veritat que la dispensació dels successius envasos o seguiment doncs és molt més fàcil, i així ho demostra doncs aquesta enquesta que s'ha realitzat aquests pràcticament 1.000 pacients, que la proximitat i l'accessibilitat a la farmàcia comunitària doncs és molt ben rebuda per aquests pacients, que no ho diguem, són pacients crònics.
Mm-hmm. Clar, quin és el perfil d'aquests pacients que han participat en l'estudi?
Bueno, a veure, l'estudi es va enviar per SMS als pràcticament 4.000 pacients que hi ha a l'Hospital del Mar inclosos en aquesta prova pilot, d'acord? Hi ha 4.000 pacients que al llarg de tots aquests anys doncs se'ls ha anat incloent, perquè pel seu perfil són pacients doncs crònics que han d'anar a buscar la seva medicació, que tot i ser ambulatòria és medicament hospitalari, amb el qual s'han de desplaçar mensualment a l'hospital a anar a buscar el medicament, però són uns pacients crònics que estan estabilitzats, el que es diu. És a dir, se'ls ha de fer un seguiment, però aquest seguiment és periòdic. I entre seguiment i seguiment, pràcticament hi ha doncs la dispensació del medicament. Doncs llavors, a aquests pacients se'ls ofereix la possibilitat de, en lloc d'haver-se de desplaçar a l'hospital cada vegada a recollir la medicació, doncs que simplement es desplacin a l'hospital en el moment que tenen doncs la visita de seguiment, o que hi ha alguna incidència, o que tenen algun canvi de medicació, i en canvi la resta de les medicacions doncs mensualment la poden recollir a les farmàcies comunitàries. És un perfil establert conjuntament amb el Servei Català de Salut, que també doncs va marcar quins serien els criteris d'inclusió d'aquests pacients. Llavors, a aquests 4.000 pacients se'ls va enviar l'SMS, dels quals doncs van respondre aproximadament uns 1.350 pacients a aquesta enquesta.
Mm-hmm. I a partir d'ara, voleu continuar, per exemple, seguint aquest exemple amb algun altre tema en concret? Teniu alguns objectius d'ara en endavant?
Sí, bueno, de fet, això ho estem parlant perquè, clar, això té unes implicacions. És a dir, també informar que des de llavors vam començar amb l'Hospital del Mar, però no és l'únic, hi ha aproximadament entre 30 i 35 hospitals que en major o menor mesura també tenen pacients inclosos amb aquest pilot, és a dir, aquest pilot s'ha anat extenent, Vall d'Hebron, Sant Pau, el Clínic, Hospital de Girona, o sigui, vull dir, això s'ha anat ampliant.
Molt més enllà.
Exacte. I ara, doncs, que ja tenim uns certs anys d'experiència, inclús territorialment una distribució molt més homogènia, no exclusivament en un centre, doncs estem parlant precisament a nivell dels serveis de farmàcia de tots els hospitals i amb el Servei Català de Salut, si extenem aquesta prova amb uns criteris i la fem ja, la consolidem, no? com un circuit ja no en fase pilot, sinó com un circuit estable, com un servei més per la ciutadania.
Clar. Doncs Jordi Casas, estarem pendents a veure a partir d'ara quins són els altres hospitals, no?, que també se sumen a aquesta iniciativa i què és el que passa d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, sobretot per millorar aquesta qualitat de vida dels pacients i fer-los la vida una mica més fàcil. I seguirem pendents perquè al final aquests temes són de gran importància i se'ls ha de donar veu. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò.
Gràcies.
Gràcies.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè Google ha decidit que a partir del 4 de novembre eliminarà del buscador la publicitat dels serveis de serralleria a Espanya. La decisió s'ha pres després de que s'exposessin algunes de les estafes de suposats professionals. Una de les víctimes va ser la mare de l'actor i director, Enric Cambray. Un serraller d'urgència li va cobrar 955 euros per obrir-li la porta de casa i més tard li va demanar 700 euros més per tornar a l'habitatge i posar-li el pany. Sobre aquest tema en parlem amb la Marta Rovira, que és subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Són bones notícies, no?, que ja s'eliminin de Google aquesta publicitat dels serveis de serralleria després de que diversos estafadors s'hagin beneficiat d'aquest servei, no?
Doncs sí, des de l'Agència Catalana del Consum hem acollit aquesta notícia de manera molt... Bueno, l'hem acollit com excel·lent, i també des dels serveis públics del consum, perquè certament ens trobem en circumstàncies com la que tu estaves comentant i generalment doncs afecten col·lectius, diguem-ne, especialment protegits, com poden ser gent gran o col·lectius més vulnerables, i per tant aquesta notícia del cercador de Google que deixi de prioritzar, no?, els resultats de publicitat d'aquest tipus de professionals o d'intrusisme professional, per nosaltres és una gran notícia, efectivament.
Clar, això ja fa molts anys que passa, no?, però s'ha anat incrementant amb el pas del temps, no? Quines estafes o quins abusos podem explicar o podem dir que es fan a partir d'això?
Bé, en general, el que podem dir és que no és que en siguin molt nombrosos els casos que rebem a l'agència, però com us comentava, generalment afecta a col·lectius vulnerables, no? Però sí que, lògicament, el fet d'incorporar les tecnologies en el nostre dia a dia doncs també fa que es produeixin aquesta sèrie de picaresques. Els casos més habituals són quan es produeix, com aquest cas que comentava, doncs un servei que diríem d'urgència, perquè és una situació d'urgència, que et deixis les claus a dins o que hagi de venir un serraller, i per tant, en cas d'urgència, doncs s'ha de ser molt, diguem-ne, és difícil dir sigueu pacients o no ens precipitem, no? Però també ens trobem en casos doncs de compres a domicili, que també poden afectar gent gran, o també casos doncs de revisions de gas que no són legals, situacions d'aquestes ens en trobem.
I tot això que està passant i aquesta última notícia, no?, que hem tingut de que s'eliminarà del buscador de Google aquesta publicitat, és una reclamació, podem dir, històrica, no?, del sector. Fins a quin punt hem hagut d'arribar perquè ja s'hagi posat la decisió definitiva, no?, d'eliminar-lo. Fins a quin moment hem hagut d'apurar, podem dir?
Sí, certament, i en el cas concret de Catalunya, l'Agència Catalana del Consum, juntament amb el Gremi de Serrallers de Catalunya, ja fa temps que estem treballant de manera, o sigui, conjuntament, per evitar que això succeeix. De fet, el Gremi de Serrallers té en la seva web un cercador de professionals agremiats. I què diu el Gremi? Diu, compte, no refieu si hi ha adhesius als telèfons, telèfons a les bústies o a les parets, aquests adhesius típics que trobem, no? Uh-huh. Perquè justament el codi deontològic del Gremi de Serrallers ho prohibeix, aquest tipus de publicitat. Per tant, ja sabem que aquí ens hem d'adreçar des de l'agència, mirem també de fer consells periòdicament a través de les xarxes socials per evitar que això passi. I s'ha reivindicat moltes vegades que la gent, el primer que fem, ja no només quan busquem un servei a domicili, sinó també quan volem comprar unes entrades, per exemple, per un espectacle, ens quedem amb la pàgina web que ens surt en el primer resultat de Google. Això sempre s'ha d'anar molt en compte, perquè generalment són empreses que paguen per sortir a dalt, diguéssim, dels resultats, però molt sovint es produeixen aquest tipus d'estafes, no? Perquè l'empresa no és una empresa real. Clar, aleshores, a l'hora d'actuar tant des del Gremi com des de l'Agència Catalana del Consum és molt difícil, perquè des de l'Agència Catalana del Consum puguem actuar, hi ha d'haver una empresa al darrere per buscar, doncs, una mediació o perquè es pugui cursar una denúncia. Però generalment darrere d'aquestes empreses no hi ha cap adreça fiscal, no hi ha un nom de contacte, o són telèfons que després telefones i no contesta ningú. Per tant, és una reivindicació de fa molt de temps. I el Gremi de Serrallers amb nosaltres hem estat treballant intensament i, per tant, s'ha acollit amb moltes ganes aquesta notícia, perquè fa molt de temps que anem al darrere, sí.
Clar. Normalment hi ha molts telèfons, com comentaves, no moltes pàgines web, però ara, per exemple, en el moment de que vulguem posar-nos en contacte amb un professional, no? Sí. Com podem confiar en aquesta persona? Què és el que hem de tenir en compte, no? O on hem de trucar per tal de que no ens prenguin el pèl com, per exemple, han passat amb aquestes persones?
Doncs mira, a veure, el primer que hem de fer és, si no coneixem cap professional de confiança, sigui per nosaltres mateixos o pels nostres cercles, nosaltres aconsellem sempre primer trucar als gremis dels professionals, bé, en aquest cas del Serraller, o bé a través del web, buscar els professionals que estan agremiats. Si pel que fos no poguéssim fer-ho per aquesta via, doncs sempre podem trucar al 012 que ens pot informar, d'acord, del telèfon del gremi, per exemple, o també si tenim contractada una assegurança de la llar, doncs informar-nos si ens ho cobreix, o si més no, si no ens ho cobreix, sempre ens pot donar un contacte. En cap cas, no ens llancem aquests adhesius, que deia que s'ofereixen serveis a tort i a dret. I després, el que és molt important, que això també ens dona senyal de que realment estem davant d'un professional o d'una empresa rigorosa, per dir-ho d'alguna manera, és que, abans de tot, sempre recomanable demanar un pressupost. I en aquest pressupost hi ha d'haver, doncs, les dades que dèiem abans de l'identificació de l'empresa, hi ha d'haver els serveis que ens inclou, és a dir, quin costarà aquest servei, quin és el cost total o el cost de cada peça, i el cost final, i també que m'indiqui els recàrrecs, perquè què ens passa sovint també? Doncs que, clar, no és el mateix que a mi em passi una cosa d'aquestes a la tarda d'un dimecres que un dissabte al vespre. Ens poden cobrar per horari nocturn? Doncs sí. Ens poden cobrar de 6 del matí a 10 de la, de 10 de la nit, millor dit, a 6 del matí. Ens poden cobrar un dia festiu? Sí, també festiu. Però mai ens poden cobrar els dos recàrrecs alhora. Només un, d'acord? Si coincidíssim. O, per exemple, que no ens poden cobrar per motius d'urgència o allò que es deia disponibilitat immediata. Aquests conceptes estan prohibits pel Codi de Consum. Per això és important, des de l'agència sempre diem que és molt important estar, entre cometes, ben informat, en que tenim uns drets com a consumidors, però també tenim uns deures de saber certes coses. Per exemple, si comprem per internet, doncs també saber que disposem de 14 dies per desdir-nos del que hem comprat. Totes aquestes petites coses ajuden a fer una bona tria del servei o del producte que necessitem. I en aquest cas concret, com deia, és revisar molt bé aquest pressupost previ abans de contractar-ho. Sí. No precipitar-nos, llegim bé les condicions.
Perquè clar... Sí. Una de les coses que més crida l'atenció, no?, en aquest tipus de serveis són els preus desorbitats que ofereixen. Amb quin preu, aproximadament, podríem estar segurs de que no és una estafa, de que és real? Quins serien els preus que més aviat ens haurien de fer pensar que ens poden estar estafant?
Clar, d'entrada hem de dir que clar, els preus són lliures, d'acord? Però, òbviament, sempre hem de ser conscients que hi ha d'haver unes forquilles. A veure, en aquest cas dels ferrallers, el gremi, entre els seus agremiats, va fer esmena una forquilla d'entre uns 60 i 100.000 euros quan és un dia entre setmana, uh-huh. i posa-li entre 100 i 300 quan és un cap de setmana o a la nit.
D'acord.
Ens movem, per tant, la forquilla d'uns mínims de 100-300, o 60-300, millor dit. Clar, tot el que superi això ens ha de fer sospitar. Però ho hem de saber, per tant, com et deia, hem d'estar formats. Llavors, què passa? Que des de l'Agència Catalana del Consum, justament el Codi de Consum preveu una infracció que és els preus abusius, i és el que nosaltres perseguim des d'aquí també, amb el cos d'inspecció, que seria, es considera preu abusiu quan és el doble del preu mitjà. Però jo dic que els preus són lliures i, per tant, els determina el sector. Però en el cas dels grans de serrallers, la forquilla es mouria entre 60 i posa la banda alta 300 euros. Més no podrem assumir més que tot això.
Clar, imagina't aquest cas que hem sabut, no?, de la mare de l'actor i director Enric Cambray, parla de 955 euros i, a posteriori, 700 euros. O sigui, clar, parlem de una quantitat de diners impressionant en aquest aspecte, clar.
Sí, efectivament, i a més en aquest cas va arribar aquí a l'Agència Catalana del Consum i us confirmem el que us deia, no? Que, i clar, el primer, quan et trobes en una situació d'aquestes, el primer que has de fer és fer una reclamació a l'empresa, perquè moltes vegades les controvèrsies es resolen entre empresa i particular, i per tant no cal que intervingui l'agència ni cap organisme públic. Però si no resol, llavors és quan intervenim des de l'Agència Catalana del Consum i el que intentem és fer una mediació perquè s'arribi a un acord entre el consumidor i l'empresa. I si veiem que no s'ha complert la normativa vigent, doncs també és tramitat com una denúncia, perquè llavors el nostre cos d'inspecció miri a veure si realment aquesta empresa està actuant al marge de la llei. Però què passa? Que és que no podem contactar amb l'empresa perquè no existeix. I, per tant, aquí és on ens trobem que limitats des del punt de vista administratiu. És molt important estar format, saber que aquests preus són desorbitats i, sobretot, no precipitar-nos i consultar abans de prendre decisions, no?
Doncs, Marta Rovira, subdirectora d'Atenció i Formació de l'Agència Catalana de Consum, moltíssimes gràcies per donar-nos aquestes recomanacions i per alertar-nos, no?, també d'aquestes possibles estafes perquè no ens tornin a passar. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
La rebaixa dràstica de la taxa d'alcohol permesa per conduir anunciada pel govern podria ser una realitat l'any que ve. La taxa actual és de l'any 1990 i la proposta té l'objectiu de reduir accidents. Planteja passar de la taxa actual de 0,5 grams per litre a la sang a 0,2 i de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire aspirat a 0,10 per tots els conductors. Pere Navarro, director de la Direcció General de Trànsit de la DGT, assegura que la societat està prou madura per prendre aquesta mesura. Diu que estem estabilitzats des de fa 3 anys amb 1.800 morts. Una proposta que subratlla Navarro surt de la societat civil. El desembre del 2022, la Unió Europea va publicar un informe per reduir els accidents relacionats amb l'alcohol i recomanava baixar a 0,2 grams per litre de sang, que equival, doncs, a tolerància zero. Vam veure que els països de referència, com per exemple eren Suècia i Noruega, tenen aquesta taxa i veien que els funcionava força bé. Nosaltres, per parlar sobre el tema i saber si als conductors i a les conductores els hi sembla bé aquesta nova mesura de cara a l'any que ve, hem volgut sortir al carrer i preguntar-los-hi.
L'alcohol i les drogues estan presents en més de la meitat dels sinistres a les carreteres i la gent que hem trobat al carrer sembla estar força conscienciada amb el tema. La majoria asseguren estar a favor d'aquesta rebaixa i diuen que solucionarà part d'aquests accidents.
Me parece muy bien, muy correcta. Yo, por ejemplo, hoy tengo una boda y con esta nueva norma pues no voy a coger el coche.
Pienso yo que así hay más control y las personas pues no van a beber tanto.
Supongo que todo irá un poco menos accidentes, menos cosas, supongo.
Una rebaixa que, diuen, també serà beneficiària per tots i comportarà menys risc a les carreteres espanyoles. El sector del taxi, per exemple, assegura estar a favor d'aquesta nova mesura, tot i que reclamen que sigui igual per tots. Ells, en concret, la tenen del 0-0.
A mí me parece fenomenal. Tendría que ser para todos los conductores 0,0. Así evitaríamos problemas, accidentes y malos disgustos. Es una mejoría para todos.
Per tant, una rebaixa que, com asseguren, hauria de ser igual per tothom, però que en aquest cas comportarà, o això esperem, menys risc a les carreteres. I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Nosaltres tornem el proper dissabte per seguir explicant-vos tot el que us interessa. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.